Cuidado con el reverso tenebroso. Ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de la fuerza son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader, ¿es más fuerte el reverso tenebroso?
No. Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás.
Ninguno es perfecto.
Què és Star Wars per a tu? Això jo no ho puc saber. Però sí que us puc explicar què és Star Wars per a mi. I crec que avui, en què debatrem sobre l'episodi 9, que posa punt final de manera definitiva a 42 anys i 3 trilogies a la història dels Skywalker, és un bon moment en aquesta entradeta del programa. Per mi Star Wars va començar de ben petit. Suposo que molts coincidirem en el fet que Star Wars estigui lligat a la nostra infantesa, siguem de la generació que siguem. Alguns ens vàrem enganxar a la trilogia del 1977 a 1983, d'altres a la del 1999 a 2005 i els últims en la del 2015 a 2019. Star Wars ha tingut la capacitat d'enganxar a públics de diferents generacions fins al dia d'avui. I perquè així continuï sent, cada generació seguirà tenint la seva saga de pel·lícules. Avui en dia, en què es posa en dubte la continuïtat del cinema tal com l'entenem, no hem de perdre la perspectiva que la majoria de les pel·lícules que em van fer com a persona cinematogràfica les vaig veure a casa amb el meu VHS. Però crec que no va ser el cas de Star Wars. Ja que de molt petit em van portar al cinema a veure El retorn del Jedi, però a la tendra edat que tenia aleshores sóc incapaç d'assegurar-ho, tot i que diria que sí, perquè recordo a les adorables criatures, els Ewoks, que per edat em van meravellar, però vés a saber si no em confong amb les seves pel·lícules individuals. De més gran vaig descobrir que la generació anterior a la meva els detestava. Bé, mai entendré què hi tenen en contra d'aquestes adorables criatures, havent-hi els Gungans per criticar. En tot cas, hi torno al tema. El record que tinc clar és haver anat al videoclub del cantó de casa, ja de preadolescent, amb la intenció de llogar una pel·lícula de Star Wars. Imagino que la resta estarien llogades, perquè vaig agafar l'Imperi Contraataca, sense saber que l'argument continuava i la pel·lícula no acabava. Recordo que aleshores no vaig entendre massa res. Tots els personatges estaven presentats i al final els bons perdien. Un trauma. Si d'alguna cosa em va servir, va ser per entendre que no les podia veure separades i que les havia de veure juntes. I així ho vaig fer. A partir d'aleshores les vaig anar veient en els diferents passis per televisió fins a la reestrena als cinemes de la trilogia el 1997, en què allà sí que en pantalla gran em vaig reafirmar com a fan. Aquest és el meu Star Wars. Llavors va venir el de 1999, tot digital i diferent, i la connexió amb aquell univers ja no era la mateixa. Tot i que confesso que avui la segona trilogia m'agrada molt més que la primera vegada que la vaig veure. De fet, l'única que se'n fa més complicada de passar és l'episodi 1, no per la trama política, sinó per tot el que té a veure amb els Gungans. Però els episodis 2 i 3 els gaudeixo molt. Per la generació actual ha arribat aquesta nova trilogia, que veurem com queda amb el pas del temps, davant els nostres ulls i els de la generació que ha crescut amb ells. Probablement avui encara sigui massa aviat per fer-ne un judici en perspectiva, però estem aquí per gaudir-ne i parlar-ne amb tots els spoilers possibles. Deixem passar els mesos, els anys, païm aquesta trilogia i veiem com li escau el pas del temps, tant a nosaltres com a les generacions que per ell serà la seva trilogia, la que els va marcar de petits, com per a mi ho van ser els episodis 4 a 6 i per altres ho són els episodis 1 a 3. Per cert, amb el temps, l'Imperi Contraataca s'ha convertit en la meva segona favorita de la saga, per sota només de l'episodi 4. I feta l'entradeta, us recordo qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. I abans d'anar al nostre especial amb spoilers, repeteixo, amb spoilers, Star Wars, l'ascens de Skywalker, us vull recordar els nostres canals de podcast. Ens podeu trobar tant a iVoox com a Apple Podcast com a Spotify. Simplement ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. Tots aquests canals de podcast i moltes coses més les podeu trobar a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat i a les xarxes socials ens podeu trobar a facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter som @ningunoes i també a instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Agafem els sabres de llum i ens disposem a viure l'última gran aventura dels Skywalker. I arriba ja el debat sobre Star Wars Episodi 9, l'ascens de Skywalker, i ens acompanyen, a veure, us vaig dient, tenim per començar la Marta Sanz. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé.
En Jacint Casademont, bona, Jacint.
Què tal, xavals?
L'Agus Izquierdo.
Molt bones.
I l'Aran, bon matí.
Hola, què tal?
I qui us parla, l'Ignasi Arbat. Bé, tenim els sabres làser a punt per parlar d'aquesta pel·lícula, l'episodi 9 de Star Wars, i el que faré és preguntar-vos, si de cas ho farem així per al mateix ordre, acabaré jo, què us ha semblat la pel·lícula, aquest episodi 9, que veurem a veure quines són les opinions, perquè sí que és cert que veient una mica per xarxes, o la crítica i el públic, hi han opinions molt, molt viscerals, o sigui, o t'ha agradat o no t'ha agradat, i hi ha una divisió brutal entre què ha estat la crítica i el que és el públic. Marta, què t'ha semblat la pel·lícula?
A mi m'ha agradat. Bé, no sé, m'ho he passat bé. Star Wars, vull dir, ja us ho he dit moltes vegades, jo faig un reset d'una a l'altra. O sigui que és com si em lobotomitzessin a mi i tornes a veure Star Wars i dius, que xulo. Està bé, no sé.
Entreteniment, no, per tant?
Per mi, entreteniment, sí. Què més? Hi havia algú més? M'ho he perdut?
Ui, per això farem un especial aquí de dues hores. Jacint?
Doncs res, a mi m'ha agradat, però bé, és que tampoc és notícia perquè aquesta nova trilogia m'han agradat totes, o sigui que sí, m'ha agradat, m'ha fascinat i trobo que és una gran pel·lícula d'entreteniment que toca altres temes, però sobretot d'entreteniment, com enlloc més podem veure actualment.
Uh-huh. Agus?
Jo estic parcialment d'acord amb en Jacint, perquè les altres dues de la trilogia no em van agradar gens, però en canvi crec que així, o sigui, vaig sortir molt content del cinema perquè crec que és un final molt just per tota una saga, no?, que és Star Wars. I res, a banda d'això, doncs, un espectacular, nous personatges, toquen molt, o sigui, equilibren molt bé amb aquesta part emotiva dels antics fans amb la nova dels més joves, i res, molt, molt encertada en general.
Uh-huh. Aram?
Val, és que a mi la pel·lícula la divideixo en dues parts. La primera no em va agradar gens, i trobo que toca fons de manera abismal amb la mort d'un dels personatges, però a partir d'aquell moment la cosa remunta i acaba bé. Acaba bé, acaba seguint molt a Star Wars. I com que al final la impressió que et quedes d'una pel·lícula és al final, doncs aleshores diré que vale, venga, cap avante, que ja m'ha agradat, que ja em sembla bé.
Mm. Bé, ara entrarem en tots aquests temes. De fet, la mort d'aquest personatge jo crec que és un dels moments de llàgrima de la pel·lícula. Eh? Bé, ara entrarem. Bé, la meva opinió, a mi també, a mi m'ha encantat aquesta pel·lícula. És a dir, jo dels episodis 7 i 8 no diré que m'hagin desagradat, però tampoc és que m'entusiasmin, és a dir, trobo pros i contres en les dues parts. Hi ha coses que m'agraden molt i hi ha coses que no m'agraden tant. I en canvi, en aquest episodi 9, la veritat és que m'agrada tot. No puc dir res que no m'hagi agradat perquè m'ha encantat la pel·lícula. Trobo que en aquest Abrams ha fet recuperar l'esperit de la Star Wars clàssic, és una cosa que tenia molt clar en aquesta pel·lícula i que ho ha fet i ho ha aconseguit. M'ha recordat moltíssim, si voleu després en parlarem això, el cinema dels 80, fins i tot les pel·lícules de Star Wars dels 80, és a dir, aquesta manera de fer cinema, o de la mateixa, encara que fos del 77 l'original, és igual, era del 77 però és com si fos una pel·lícula dels 80. Aquesta manera d'explicar les coses, tampoc sense explicar-les massa, perquè tampoc cal, perquè es vol concentrar aquesta certa innocència que tenia la trilogia clàssica, crec que aquí està, i crec que és que té tot el que ha de tenir una pel·lícula de Star Wars, és a dir, el bé contra el mal, visualment ha de ser espectacular, la música t'ha d'emocionar, ha d'haver-hi batalles èpiques, ha d'haver-hi drama familiar, tot això és aquí, és que és 100% Star Wars aquesta pel·lícula, és que no, si t'agrada Star Wars, difícilment et pot no agradar, almenys que, bueno, no sé, clar, hi ha de tot, no? Però és que em costa, a mi és que m'ha encantat la pel·lícula, no puc dir altra cosa. Ho heu trobat, aquest estil 80 que us comentava jo ara?
Jo puc fer un comentari només?
Sí, home, i tant.
Quan estava mirant la pel·lícula, com diu l'Adam, hi ha una primera hora molt clara i una altra segona hora molt clara. La primera hora vaig dir, és exactament el que hauria fet Spielberg si hagués acceptat dirigir una de les entregues de la trilogia original. Perquè és absolutament Spielberg, en muntatge, en fotografia, amb diàlegs, és que és absolutament Spielberg.
Exacte, però és que és l'Spielberg d'Indiana Jones.
Exacte.
Val? No és Star Wars tota la primera part. Tota la història que t'explica la primera part és una pel·lícula d'Indiana Jones.
Sí. Sí, sí, sí.
És que és, bueno, és l'Star Wars d'aventures, no? L'Star Wars més aventurer, és a dir, tenim aquest personatge d'Ochi, que no sabem exactament qui és, i se'ns va explicant a través d'aquest misteri l'aventura per trobar un objecte, no? Sí, és Indiana Jones.
Exacte.
Doncs sí, però també és Star Wars, perquè això és l'univers Star Wars, i tu el palpes des del primer moment.
Bueno, si amb ambientar-ho a l'univers Star Wars n'hi ha prou perquè sigui Star Wars, aleshores, clar que és Star Wars, aleshores tot la primera trilogia, l'original, la segona, els tres primers capítols, tot és Star Wars. Uh-huh. Però no n'hi ha molt, bueno.
Però hi ha molts Star Wars diferents. Jo entenc que això que ha fet en JJ imitant l'estil Spielberg també és Star Wars, perquè és el que el senyor Jon Favreau no ha sabut fer amb Mandalorian.
Ui, ui,
que
ui.
Necessitava això.
Ojo.
Ei, 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 el tanto.
Per cert, Mandalorian demanava ser un Spielberg, demanava ser una sèrie d'aventures. I ha acabat siguent l'equipo A, però bueno.
Bueno, jo encantat de la vida. August, va, que sí, que volies comentar alguna cosa.
No, que hi ha una cosa que no m'acaba de quedar clara del que esteu dient, i és que si esteu dient això com una cosa pejorativa, o sigui, esteu criticant...
Oh, és bona per mi, eh? És magnífic.
No, dic, aquesta primera part que és Spielberg, que és Indiana Jones, d'acord, sí, no és... Però què vol dir que no és Star Wars? O sigui, no acabo d'entendre el vostre argument, perquè és com... Primera meitat, a mi em va semblar genial, perquè és una manera de situar-te, i després ve a la culminació de l'última hora, i per això no vol dir que no sigui Star Wars, tio.
Estic completament d'acord amb l'Agus.
És una part on sí, potser es dirigeix a més al cinema d'aventures, però manté l'essència absolutament. En cap moment dius, hòstia, l'han cagat i s'han sortit del guió.
Marta.
Vull dir...
Jo com a... Us parlaré com a figura de públic que va al cine i que tan sols disfruta de Star Wars com a pel·lícula en saga d'aventures. A mi em va semblar Star Wars. O sigui, és que és això. Són aventures. Sí que és cert que a mi em costa en aquestes pel·lícules seguir el fil, perquè, com us he dit, oblido els lligams familiars i haig de fer com en la meva memòria buscar, a veure, aquest és fill de l'altre i ara aquest és l'emperador i ara l'altre, val? Però, a banda d'això, estic molt pendent, per exemple, dels diversos escenaris i com es lliguen entre si. Potser per mi seria la dificultat d'aquesta pel·lícula, que al final no n'és tanta, perquè te van canviant d'escenari, no? De la camp base de la resistència, la primera ordre, i has d'anar mirant, o sigui, i pensant, ara estan aquí, ara estan allà, és l'única dificultat que jo hi tinc, però és que la tinc amb totes de Star Wars. O sigui, que us diria que és una pel·lícula de Star Wars al 100%. Altra cosa és que les expectatives, com sempre, en són moltes i molt grans quan vas a mirar una pel·lícula que, a més, és punt i final d'una saga. I és normal que hi hagi aquelles matisos, decepcions, o jo ho hauria fet, o, ostres, és que a mi això m'ha patinat. Però jo, en termes generals, i això... trobo pel·lícula Star Wars al 100% i pel·lícula gaudible a tope. I, d'altra banda, jo aquesta diferenciació... Si ho penseu bé, la pel·lícula comença... Podem començar, Ignasi? O no?
Sí. Voleu començar el poble... Va, a veure, digues, perquè vull començar a treure un tema.
La pel·lícula comença ja amb una escena de lluita, amb un bosc. O sigui, comença a saco. I ja està, i no hi ha més, no? Kylo Ren i lluitant amb el seu sabre làser vermell, però que fa com flamarades, aquest sabre.
Sí, perquè no està depurat.
No està depurat, m'encanta. I llavors ja comença així, doncs això ja és un... Jo crec que és una declaració d'intencions de l'Abrams. No sé, és que què més volíem?
De fet, la declaració d'intencions ja és no només amb aquesta escena, sinó la que ve a continuació, que és quan es troba amb l'emperador. O diré abans, fins i tot amb les lletres que tant ens emocionen, que surten al primer moment de Star Wars i que per molts potser és el millor moment de la pel·lícula, no? La música i les lletres com van enfilant-se cap amunt. Amb la resurrecció del personatge de Palpatine, no? que ara, si voleu, hi entrarem també. Però abans d'entrar en aquest tema, m'agradaria parlar sobre les diferències amb l'episodi 8. Ho dic perquè és un dels temes que més s'està polaritzant, que és la gent que li va entusiasmar al 100% l'episodi 8 ha acabat odiant aquest episodi 9. I jo crec que és que tot el que... o que diuen que fins i tot es borra l'episodi 8. Jo no estic d'acord que l'esborri, al contrari. És, i tot el que va passar a l'episodi 8 està aquí. Però crec que li dona un millor tractament al que no va saber fer bé a l'episodi 8. No sé si penseu el mateix.
A mi m'agrada tant el 8 com el 9, tots dos, molt. I jo aquest drama que s'ha muntat de que una trepitja l'altra, contradiu l'altra, jo no ho veig per enlloc, la veritat.
Jo recordo que em va agradar una mica més l'episodi 8 potser que aquest, però ja et dic que és... em passo una mica ja com amb la Marta, que vaig a gaudir de la pel·lícula de Star Wars sense mirar a veure com està el tema de continuïtat ni fins on van deixar-ho a la pel·lícula anterior ni res d'això. Que ara, per destruir un planeta, fas prou amb un canó en una nau? Pues, vale, que abans necessitaves una lluna gigantesca? Pues, d'acord, home, tu tira pa'lante i em sembla tot fantàstic.
Hi ha coses que són claríssimes. Ara, abans d'entrar en antena, comentàvem amb Agus el tema de Finn i Poe. És a dir, fins ara havia estat el Jar Jar Binks de la nova trilogia, en aquesta pel·lícula no ho és. És un personatge que m'agrada. I no m'ha agradat en les dues anteriors. Poe... semblava que s'havia pres, pastilles per estar despert, o per... anava espitós en les dues pel·lícules anteriors. Aquí és un tio normal, bé, és a dir, jo crec que... I a més, els posen junts. I com a parella crec que funcionen collonudament, perquè, de fet, els havien vist junts només al principi de l'episodi 7, a l'episodi 8 ni es veien junts, i aquí els tornen a veure junts com a parella d'acció, i crec que en funcionen molt bé. I dius, ostres, jo... m'està perdent el temps amb aquests dos personatges durant dues pel·lícules perquè arriben a funcionar ara, no? No sé,
Agus. Totalment, vull dir, la meva opinió, i ara em matareu potser, però és que a l'episodi 9 no deixa de ser una millora del 7 i el 8. No?
Vull dir, sí.
O sigui, en tots els sentits, és que surt tot rodó i ho sento pel hype, però és que em va, com tu ara, a Ignasi em va agradar moltíssim, o sigui, la 9 la compro totalment. Cosa que no he fet amb la 7 i la 8. O sigui, totes les mancances i tots els errors que vaig veure al 7 i la 8 se m'han vist com recompensats a la 9. No? Llavors, en tots els sentits, en direcció, en revertiment, en interpretació, en guió, en tot. Llavors, que comparar ja t'està indicant que si els fans estan dividits entre episodis, ja s'està fent malament la saga. També t'està dient això, saps?
Sí, sí. Vull dir, per...
Ja t'està dient que la 7 i la 8, si la 9 t'ha semblat genial i la 7 i la 8 no, ja estàs dividint, ja no si mires Star Wars o no mires Star Wars, sinó dins del fan de Star Wars, t'està dient que una trilogia ja no, és la, no té la mateixa harmonia, no? En algun sentit.
I... Però això passa però, totes les trilogies, perquè Indiana Jones passa exactament el mateix. A la gent li encanta la primera i la tercera, i la del mig no.
Sí, però potser no tan bestial.
A mi és la meva predilecta, la segona. Mira, Indiana Jones.
Just al contrari. No sé, el que no tenen en compte tampoc és que entre pel·lícula i pel·lícula passen anys, i els personatges evolucionen. Tot el que va passar amb Poe, amb la Leia, a l'anterior episodi, ha fet que canvi de caràcter. Ara és un general. Ha passat de ser un soldat quasi ras a ser un general. I canvia el caràcter. En fi, ha viscut experiències que en sa vida s'havia pensat. Ha canviat. És que tots els personatges canvien entre pel·li i pel·li. I no cal que ens expliquin, ha passat exactament això. Ja hem vist d'on te parteix i on t'ha acabat. És que la gent sembla que vulgui que li donin mastegat, fill.
Ja. No, però vull dir que en nosaltres, per exemple, el canvi l'hem vist, l'hem trobat molt positiu, en el sentit que sí, jo crec que s'han consolidat com a personatges, no? I l'únic que fa ràbia és, hòstia, és l'última, saps? És l'únic que a mi em... vaig sortir al cinema i vaig dir merda, és que tinc ganes de més, tinc ganes de tres pel·lis més com aquestes.
Sí, de fet hi ha una cosa que tenia l'episodi 8 que ho anava dient, que era fora lo vell i que només quedi lo nou, aquest missatge que jo, a mi personalment em va molestar i no em va agradar. Crec que aquesta pel·lícula evidentment no ho compra i intenta mantenir un equilibri, com ja feia l'episodi 7, entre lo nou i lo vell. El que passa és que jo crec que ho sap fer molt millor aquest episodi nou que no pas l'episodi 7, no? M'agrada, doncs, com comentàvem ara, aquests nous personatges els tracta molt bé, els millora molts, i vaja, jo crec que és que dels antics és veritat que ja no ens queden gaires personatges perquè ja no hi són, no? Però els fa servir per aquesta clocada d'ullet al fan en molts moments, que n'hi ha moltes, llavors si de cas ja les anirem comentant. Però, de fet, és lògic, perquè aquesta trilogia, com ho va ser, cada trilogia ha tingut els seus propis protagonistes. Per tant, tampoc hagués estat correcte que Han Solo, Luke Skywalker i Leia fossin els protagonistes d'aquesta saga. De la mateixa manera, doncs, que a l'episodi 1 els protagonistes eren Obi-Wan i Anakin Skywalker, i a la segona trilogia han estat uns altres. En aquest aspecte, jo, em sembla bé, i el que passa és que cuidem, sobretot, bé aquests personatges nous. No voleu dir res?
No, jo per exemple estic totalment d'acord, per això no volia dir res.
Vale.
Vull dir, al final no deixa de ser un... el que dèiem abans al principi, insisteixo en això, no? Jo crec que manté molt bé cert equilibri, no? És una pel·lícula que quan et sembla que s'està compensant per una altra banda i dius, a veure per on va ara, torna a agafar el fil i torna... En tots els sentits, eh? És a dir, també en això que dèiem de l'essència Star Wars... I la novetat, no?, de portar aquesta, potser aquesta part més d'aventura, la primera part, després torna als orígens, a l'essència de Star Wars, que al final és, deixa de ser una història molt senzilla, que és bé contra mal, Cavaller Jedi contra Senyor Sith. Torna també això a tocar la nostàlgia, no? A mi em va tocar molt això, el tema d'en Luke, a la Leia també. Tot això ho porten molt bé i és... insisteixo, és una cosa molt senzilla, una història molt simple, molt ben feta, que s'ha de fer molt bé.
Sí que hi ha...
està molt bé.
Sí, no, anava a dir, sí que hi ha dos moments que la pel·lícula parla directament amb l'episodi 8, ara els comentarem. El primer, que és aquell que treu el somriure, que és quan Rey està patint la seva crisi, es vol aïllar en el planeta on estava Luke, i el que passa allà de cop i volta és que llença l'espasa làser i la recull Luke i li diu un Jedi ha de mantenir el respecte envers la seva espasa, no? És un dels temes que més s'havia criticat, l'actitud de Luke Skywalker, i jo crec que anava en contra del personatge el tractament que havia fet Ryan Johnson de Luke Skywalker.
Clar.
però no sé, és que la visió que va donar en Rian Johnson tampoc la veig que sigui tan contradictòria amb tota la història de Star Wars, perquè en Luke era un personatge que s'estava replantejant tot com a Jedi, renegava fins i tot de ser Jedi, i alhora volia ser Jedi perquè és el que havia sigut tota la seva vida. O sigui, em va donar un matís que realment va donar importància al personatge, que si no hauria sigut un altre Yoda que no m'aportava absolutament res.
També estic d'acord amb en Jacint també aquí. Sí, no sé. Clar, entrar a debatre sobre la concepció dels Jedi, sobre la seva filosofia, sobre si tots els Jedi són iguals o no, o ja que volen trencar amb això... Vull dir, ara ens passaríem 4 hores tranquil·lament, no? Cada pel·lícula té... Cada Jedi també és un món i té la seva visió. A mi el que em va agradar molt, per exemple, i canviant una mica de tema, però no tant, Vull dir, aquesta part d'entrenament Jedi explícitament mostrat de la Rey entrenant, que no sé quan dura, no dura gaire. Hòstia, però fa trempar, això sí que fa trempar.
Estic amb tu, Agus. Anava a dir que és de les millors escenes per mi de la pel·lícula, però jo pensava que era perquè era dona, jo, i la Rey també. Que sapigueu que l'actriu Daisy Ridley té el cinturó verd en kickboxing, que se l'ha tret entrenant-se per Star Wars. O sigui que moltes d'aquestes escenes les fa ella.
Aquesta escena per mi és impecable, però ja et dic, el que dius tu, Marta, vull dir, no per ser dona, sinó en tot el sentit en tot general, crec que agrada molt perquè precisament jo crec que mostra aquesta part també que dèiem de la pel·lícula en general, no? Aquesta declaració d'intencions de toco nostàlgia però també afegeixo aquesta nova, no? Aquesta nova imatge, estèticament és impressionant, no? En el bosc, corrents, amb animació, amb el droide que dispara i que no el pot agafar, la música, la banda sonora, en aquell moment és encertadíssima. Mm. No sé, tot... No sé.
La coreografia és espectacular i, a més, sabem, perquè surt poquet, que té la seva mestra allà amb ella. I és un relleu. Tota aquesta pel·lícula trobo que són relleus i que hi ha molts missatges que al llarg de la pel·lícula ens l'estan dient, que allò que heu vist fins ara, doncs ja està, i allò que veureu pinta molt bé. I és això, és, al final és una esperança també. I ho lliguen bastant bé.
Puc ficar-me en un jardí? Què us ha semblat la Leia?
Jo he al·lucinat, però és que jo he al·lucinat, Jacint. Sí. O sigui, no hi ha CGI, sí. No hi ha aquesta, saps, aquesta recreació del personatge.
N'estàs segura?
No, perquè ho ha explicat l'Abrams, He escoltat
una... N'estàs segura encara que ho hagi dit l'Abrams? Perquè hi havia moments que la seva cara cantava.
La cara no, eh?
No, hòstia. No ho han fet amb CGI, eh? Ho han fet amb material que havien rodat a l'episodi 7, del 8 no n'han tret res, no n'han aprofitat res. No, fins que no van veure el material que hi havia, no van escriure les escenes senceres per la Carrie Fisher.
Això es nota perquè són molt forçades, els diàlegs
podria,
són molt forçats.
Podria ser, però és que fins i tot es va trobar amb la dificultat que quan havien de rodar l'escena en què sortia la princesa Leia, o la general Leia, l'actor o l'actriu que havia d'interactuar amb aquest personatge potser no hi era per graella, que a vegades passa, i havien de gravar-ho en dies o hores diferents de l'altra banda de l'escena. I després, en l'Abrams composava l'escena, la coreografiava, que diu ell, i ajuntava el material antic amb allò nou que acabaven de, que havien rodat amb el personatge, diguéssim, viu, no? Sí. I, o sigui, una feinada. Això és una feinada?
Doncs així té explicació el que jo dic, perquè, és clar, al ser rodat l'escena a un altre punt, un altre dia o fa uns anys, al canviar la fotografia pot ser que tinguessin que retocar la imatge per aclarir un punt, depèn de l'escena.
Les escenes de la Leia queden una mica estranyes, però per mi el problema no són les escenes de quan està viva, sinó les escenes de quan està morta. És el moment de la mort, que és una cosa super no sé, no em va agradar gens, li falta èpica, li falta de tot.
Però
exacte,
és com ho rodes?
No té cap sentit.
Com ho rodes? Jo crec que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies, perquè és que hagués mort fora de pantalla crec que hagués estat molt pitjor respecte al que hem vist. És a dir, la manera més fàcil és que s'estiri, així pots fer servir un doble de mans i ja està, llavors la tapes. És que jo és que amb la solució segurament no és l'idònia, evidentment, però d'entre totes les que hi havia, crec que és la millor possible.
Jo potser hagués saltat l'escena a l'entrenament i directament que es moria. Que torna a l'entrenament, està allà al llit, li dona l'espasa i s'acabó.
Però combinar-ho...
Mira, per què no? No em sembla pas malament, eh? No em sembla pas malament això que diuen Jacint.
Sí, però combinar-ho amb l'escena de lluita, que el fet... A veure, que és clau el seu personatge, perquè de fet és quan Leia es comunica amb Kylo Ren... I Rey la travessa amb l'espasa quan Kylo Ren torna a abraçar el cantó lluminós. Per tant, és gràcies a l'acció de Leia. Per mi sí que ho veig èpic i ho veig des d'aquest punt de vista. És a dir, quan és la mare que fa servir totes les seves forces que li queden sabent-se que s'acabarà sacrificant perquè el seu fill entri en el cantó lluminós, ostres, a mi sí que m'ha semblat... èpic i de llagrimeta, és a dir, a mi m'ha agradat.
Sabeu què passa? Que és un sacrifici de mare. I els sacrificis de mare no tenen pompositat. I a mi em sembla que ella sap des de fa molts anys que acabarà així. Ella ja havia vist segurament en alguna visió, perquè hi ha algun moment que es diu que acabava així i que la seva última missió com a mare, no com a Leia, Organa, com a general, és com a mare que mor. I és així, amb aquesta última missió de portar el seu fill al cantó clar de la força, no? Al cantó lluminós. I a mi, de fet, hi ha moltes maneres que li podien haver escenificat l'amor, sí, però jo crec que aquesta manera íntima, com a mare, tapada amb un vel com es fa en moltes cultures, que també hi ha aquí potser trobaríem traces culturals de mort, doncs em sembla bé.
El que estava explicant la Marta és la tècnica aquesta que es diu de rotoscòpia, que és eliminar digitalment el fons i sobreposar en un altre lloc. També es veu que s'ha fet servir per canviar-hi el vestuari, perquè com que eren algunes escenes aprofitades de l'episodi 7 que no ho semblés, no? De totes maneres, crec que per mi, dels personatges així que han mort, crec que és el millor comiat dels personatges clàssics, perquè la de Han Solo, de fet, no em va agradar, la manera que van tenir de matar-lo, va ser, crec que, molt forçada, i la de Luke bastant innecessària, és a dir, Luke podia haver sobreviscut tranquil·lament i tenir un paper més actiu en aquest episodi 9. Vaja, a mi... Sí, ja ho dèiem abans, no? Ha estat complicat i tot el que vulgueu, però crec que potser de les tres morts dels personatges clàssics és la que més m'ha agradat. Si voleu, canviem, deixem Leia enrere i parlem potser dels dos personatges que més porten pes a la pel·lícula, que són Rey i Kylo Ren, o Ben Solo, interpretats per Daisy Ridley i Adam Driver, no? Que crec que porten un pes impressionant en quant a les interpretacions d'aquesta pel·lícula.
Sí, clar, són els dos protagonistes. I a més ho fan molt millor que a l'anterior. Posant-se fins i tot al nivell quasi de la primera, o sigui, de la setena pel·lícula. Perquè allà trobo que estaven molt bé. A mi l'emprenyament aquesta d'en Kylo Ren... d'adolescent que intenta superar el seu avi però no se'n surt i agafa rabietes, la veritat és que em va agradar molt. I la primera pel·lícula on surt la Kylo Ren també em va agradar molt com ho feia ella. La segona va ser un desastre, vaig trobar que tots els importava un pito, tot plegat, i ara en aquesta ho tornen a fer a la mar de bé. M'han agradat molt tots dos.
Jo directament, hi ha gent que s'escandalitza amb el personatge de Kylo Ren, però és que per mi Kylo Ren ha superat, però de llarg, el personatge de Darth Vader.
Hala! Talla,
sí,
micro,
perquè
Ignasi.
Que té explicació, eh? Darth Vader va impressionar i en un principi era un personatge secundari. El que va impressionar perquè parlava poc, tenia el poder molt desenvolupat i portava una armadura. Però després, si mires el personatge fredament, a mesura que l'has anat descobrint, descobreixes que era un nen mimat amb una rabieta. No tenia més.
Aquest en és canvi, Kylo Ren, eh? Has fet una descripció de Kylo Ren, no de Darth Vader.
Ren...
Darth Vader no era un nen mimat, era un nen pobre.
Kylo Ren té dubtes constants que el personatge d'Anakin no. Arriba un punt que ja no tenia dubtes. Aquí, en canvi, Kylo Ren sempre està a la corda fluixa.
No estic gens d'acord amb la descripció que acabes de fer d'Anakin Skywalker, perquè era un nen petit, orfe, vull dir, és que de mimat, tot el contrari. És a dir, al final van adoptar els Jedi perquè tenia la força i tenien els seus dubtes perquè ja li veien el cantó fosc. Vull dir que... Que llavors de més gran tenia les seves rabietes, sí, però no era pas perquè fos un nen mimat, al contrari, tenia que una lluita interna entre el bé i el mal. Crec que són dos personatges molt...
Li van dir, tu ets una espècie d'escollit, ets el millor amb la força, tu faràs que s'equilibri tot...
Sí.
De bon principi.
Sí, però no, perquè ja el veien que podria anar cap al cantó fosc, eh? I això sempre s'ha explicitat des de la primera pel·lícula, eh? Ja el Qui-Gon ja deia que no ho veia clar, eh? Vull dir que sempre ha estat allà. En canvi, Kylo Ren és que és just el contrari, és a dir, ell ja ha estat en una família de Jedi, ha viscut en un període de pau, ho ha tingut tot... Bé, es va passar el cantó fosc influenciat per Snoke, no? Va fer el que va fer, va fugir... Bé, i va provocar en el punt en què ens trobem en aquesta pel·lícula. I de fet, a la primera, l'episodi 7, és ell que es comporta com ho deia l'Aram, no? Com un nen petit, rebota les coses, trenca el casc... Bé, fa tot una...
Però dubta. És el que m'agrada, el personatge, que dubta.
Hi ha una evolució en el personatge. Sí, sí, estic aquí amb en Jacint, és interessant, sí. Però a veure... Dic que està per sobre de Darth Vader, el que passa que realment el tema de Darth Vader és que la trilogia original ens el vam fer gran nosaltres, una mica com en el cas de Boba Fett, saps? La mitologia del personatge te la crees tu perquè en realitat no en saps gaire res i en realitat amb prou feines es treu la màscara i és un tio duro que va de negre. Aleshores, quan coneixes tota la seva història amb les tres noves pel·lícules, l'episodi 1, 2 i 3... No sé si perd una mica de gràcia el personatge, eh?
Jo crec que al contrari, eh? Jo crec que el beneficia. Sí, sí, perquè saps les motivacions. Perquè la primera pel·lícula, estic d'acord, l'episodi 4, que pot ser un dolent bastant random, perquè de fet no és ni qui mana. Però els episodis 5 i 6, i a més que és la iconografia, és la música, és tots aquests elements... L'avantatge que té Kylo Ren és que té un actor darrere, un actor de veritat, no un tio alt que es posa una màscara i que llavors hi ha un actor de veritat, James Earl Jones, que li posa la veu. Aquí no, aquí tens un actor de veritat que és Adam Driver, que a més és un actor boníssim, no? Uh-huh. Vull dir que, clar, és que és molt diferent.
Jo penso que no es pot comparar, senzillament. Vull dir, estic molt d'acord amb en Jacint que crec que ha vingut a dir això també. Sí, no vull comparar Kylo Ren amb Darth Vader, això sí que no ho faré. Però sí que crec que Adam Driver és el Sith per excel·lència. És a dir, el personatge que ha creat o que ha interpretat per mi és impecable, perquè té aquesta part, no?, evidentment, que dubta, que crec que va molt amb el Sith, no?, excepte amb el Lord Sith superior, que aquest sí que és un... Ha fet un insult, però millor que no. Doncs la resta de Sith són gent que està entre el costat lluminós i l'altre, no? I el fosc. Llavors, aquest dubte, per mi, l'ha encaixat molt bé, no?, Adam Driver. I és això, vull dir, Darth Vader crec que pertany a una altra època, evidentment que és una icona i s'ha de respectar com a tal, però passem de Darth Vader, no? Passem una mica de pàgina, vull dir, quedarà en el record. Ha sigut històricament en la cultura popular un dels dolents més prestigiosos i més cèlebres, però passem una mica, no? Vull dir, en aquests temps d'ara, també fent com una mica d'això, d'anàlisi sociològica, Kylo Ren queda molt bé, ho fa molt bé, en el sentit com a dolent, que no és del tot dolent. És a dir, hi ha aquesta part que mira enrere, que li afecten les coses, que... I crec que és molt interessant, i ja dic, va molt amb la filosofia de Star Wars, això.
I que també ja som una generació actual, crec, Kylo Ren perfectament, perquè els nanos joves, de veritat, que se'l senten absolutament seu, per damunt de Darth Vader.
Clar, vull dir que nosaltres, perquè ja tenim una edat, no?, però els joves et diran, hòstia, Darth Vader, sí, molt bé, està molt... et va agradar molt a tu i ho entenc, perquè va ser el dolent que et va tocar a tu viure, però Kylo Ren és molt més complex que Darth Vader, en el fons.
Molt més.
Psicològic.
Sí.
Però és que els temps... A l'època que Star Wars va néixer, era el bé i el mal, el blanc i el negre, la dualitat, i aquí és on es posava l'atenció. L'atenció com a això, com a... per l'interès de l'audiència, no? I ara, si tu presentes això, no t'agradarà tant, perquè aquesta dualitat del blanc i el negre, el bé i el mal, el cantó fosc i el cantó lluminós, si no hi ha una trajectòria al mig, si no s'omple, és que et quedes bastant buit com a espectador, com a espectadora. I jo crec que això també és l'evolució de l'època d'ara. I fer un Kylo Ren que, a més, adora el seu avi. Bueno, adora la màscara del seu avi, que la té en un altar, que és una mica creepy, eh? No ho sé. I és com aquella... És la idea del seu avi, la que vol. És com nosaltres. És la idea del Darth Vader, el que ens agrada. Però en Darth Vader en si, com a actor o com a... segurament... té menys matisos que aquest Kylo Ren, no? Que no sé si m'agrada més Kylo Ren o Ben Solo, eh? Encara estic dual, eh? No sé quin nom m'agrada més. Sona millor Kylo Ren, eh? I a més ara, la mainada o la joventut s'emmiralla més amb els dolents. No sé si ho heu vist, però prefereixen vestir-se de Kylo Ren o Darth Vader que, no sé, de Han Solo o d'Obi-Wan, saps?
Però això sempre ha passat, no?
No.
Sí, mira Boba Fett, era un caça recompenses i ha sigut una de les grans, sense ni una, pràcticament ni una frase, i es va convertir en un dels grans mites de l'Star Wars original. O sigui que sí, jo crec que el costat fosc sempre és més atractiu.
Mira Han Solo, que va tenir èxit perquè era l'únic personatge una mica gris de tota la saga.
Perquè era un mercenari.
Exacte. Sí, però crec que funciona molt això, no? De mantenir-se al mig, no? Que no... El dualisme que parlava la Marta, que en el fons no existeix i la vida és així. O sigui, un dia potser estaràs més bo i l'altre dia seràs més cabron. Ai, perdó. Doncs això, clar, a les primeres pel·lícules també es va aconseguir, com deia l'Aram, amb personatges com Boba Fett, però després no hi ha hagut mai, crec, a Star Wars un Lord, o sigui, un Sith, un dolent, que tingués tants dubtes de si era dolent o no. Llavors, això s'ha portat molt bé perquè la podrien haver cagat moltíssim amb això. Es podria haver quedat una cosa pastelera, horrible, amb Adam Driver fent mal paper, i no, ha sortit molt bé.
De fet, el que comentàveu, no?, és aquesta evolució que té el personatge. Jo crec que l'episodi 7 ens va xocar a tots, perquè no ens ho esperàvem, és a dir, jo crec que les expectatives eren unes altres i quan vam trobar aquell dolent, doncs ens va xocar una mica. De fet, sí que el van trobar molt atractiu fins al punt que perdia el cas. Quan perdia el cas, diguéssim, quan tu ja tenies l'actor davant, a mi en aquell moment no em va funcionar. Hauria de tornar a veure ara la pel·lícula, un cop vista tota la trilogia, a veure si em funciona millor ara que aleshores, no? I és cert que aquest nen mimat va anar evolucionant, jo crec, amb un magnífic dolent a l'episodi 8. A mi el Kylo Ren de l'episodi 8 m'encanta, perquè és aquí quan veus més la dualitat del personatge que no li veies a l'episodi 7, no? I crec que en aquest 9 continua creixent aquest element com a personatge i fins al punt que obté la redenció, no? És a dir, quan es torna passant en el cantó lluminós i quan ell és el supervivent s'acaba sacrificant, no?, al final, que és la redempció última per donar-li la vida a Rey, no? I és que no li quedava potser altra opció al personatge perquè havia fet tot el que havia fet, havia matat nens, havia matat alumnes Jedi de Luke, el mateix que havia fet a Anakin Skywalker, no? Per tant, no li quedava altre camí que sacrificar-se perquè Rey, que era realment el personatge lluminós, tot i ser una Palpatine, que fos la que visqués, no?
Sí, que no hem tret el tema, perdó, de Rey, no?, que és l'altre bàndol, diguéssim, que també té dubtes. És que, clar, això també s'ignora, no?, molt sovint. O sigui, el dolent és Kylo Ren i punt. No, la Rey també té dubtes. És a dir, podria haver sigut una Sith de molt bon nivell, no? I també té aquesta dualitat que també trenca una mica amb aquesta concepció com molt purista del Jedi, no? Com que són purament bondat i no es plantegen mai si la força pot arribar a ser dolenta o no, i Rey, la Rey ho fa, no? És a dir, té com aquestes aquests somnis, no?, que es veu com el de capdavant del nou imperi. No sé, he trobat, ja et dic, la pel·lícula en si l'he trobat com psicològicament molt, molt treballada, també.
A mi m'ha fet gràcia aquesta... Perquè al fi i al cap estem parlant dels avis. Avis masculins, eh? Avis de diguéssim, això, que són icones, que són persones amb molt de poder, i un, en Kylo Ren, el té a l'altar, el seu avi, que és en Darth Vader, i la Rey, clar, vas descobrint qui és el seu avi i d'on... prové el seu arbre genealògic, i clar, quan ho va descobrint és com... merda, és el meu avi aquest tan dolent, no? Palpatine, que està molt decrèpit, per cert, aquest home està fatal. I clar, ella lluita contra la seva família, contra la seva sang, contra tot el pes de poder que ha anat a parar els seus gens amb la seva força, no? Amb uns pares humils, no? Perquè se suposa que els seus pares són humils, vivien apartats, no volien saber res, la van estar amagant. Vull dir que la història es repeteix perquè ens agrada, perquè que a Disney també, que una nena neixi sense, creixi sense pares és interessant per veure com es forma com a persona, si caus en el cantó fosc o en el cantó més lluminós. I bé, i tot això t'ho van explicant així, eh? I tu t'ho vas empassant fins que arriba el desenllaç, que dius quin camí triarà. Bueno, ja ho saps quin camí triarà, no pots... No podia ser la Lord Sith, aquest, no? Bueno, no sé. Vull dir que és curiós aquest paral·lelisme de jo estimo el meu avi, vull ser dolent com ell, i jo el meu avi el detesto i renego i no en vull saber res, però sí la força. La força la vull explotar, no?
Jo suposo que tots coincidirem que Daisy Ridley és una molt bona actriu i que fa molt bé el personatge. Ho dic perquè a mi ja em va agradar molt a l'episodi 7. Crec que l'episodi 8 Rian Johnson no la va saber aprofitar prou bé, no li va treure el rendiment que s'esperava, i jo la vaig veure una mica apagada a ella, i en aquest episodi 9 l'he vist platòrica, és a dir... magnífica, ella com a actriu, amb tota l'energia que desprèn, és a dir, l'he vista en la mateixa línia que em va agradar tant d'ella a l'episodi 7.
Sí, és que un JJ, gran aplaudiment.
JJ jo crec que és un gran director d'actors quan s'hi fica, i amb Adam Driver ho ha demostrat, i amb la Ridley també, que si tu mires bé, el guion sí, tampoc dona tant de joc, però els actors li han donat matisos, sobretot en l'Am Driver, el moviment corporal que té, la interpretació, sí. És que és absolutament brutal. I el Imposa. Que em sorprèn és que és una pel·lícula mega comercial. I el tio s'hi ha ficat fins al moll de l'os, i contem, i té quatre línies de diàleg, que tampoc parla gaire.
Mm. Bueno, és el que deies tu ara, Agus, no? Que imposa, també pel físic, no?
Que tot, vull dir...
I la veu.
Exacte, tot el llenguatge corporal de l'Adam Driver, estic totalment d'acord, és impressionant, perquè amb poc diàleg aconsegueix transmetre, vull dir que no cal ni que parli, això és brutal en el cinema. I a banda d'això volia comentar una altra cosa. Per exemple, l'escena, per mi l'escena, una de les escenes de la pel·lícula, com dèiem amb la Marta, una és per mi l'entrenament Jedi, però una de les altres, que potser supera aquesta, és la de moment Han Solo a Kylo Ren, no? Moment, pare, fill, que es retroben en una mena de dimensió així, i l'atmosfera i tot, aquesta escena a mi també em va tocar moltíssim, no? Perquè és el que estàvem comentant, bueno, el que m'està comentant a tot el programa, crec que es redueix en aquella escena, no? El dubte, el bé i el mal, aquesta família, aquest sentit de família que té Star Wars, tota la saga, no? Pares, fills, la relació que tenen amb els avis, amb els amics, amb els companys... aquella escena per mi és... defineix el que és Star Wars, no?
Però aquesta escena...
Però un pot explicar què fa Han Solo allà? Com apareix, si no és un Jedi?
Bueno, no és un Jedi.
Perquè
és...
encara no ho he entès, això. Jo... M'agrada, l'escena, però... D'on conxurs? Ets un Jedi,
veure,
també?
De veritat, ara em poses a buscar aquestes coses de com pot ser que això passi? Com pot ser que en Kylo Ren de cop arribi en el planeta de l'Estrella de la Mort? Com pot ser que passi la majoria de les coses que passen en aquesta pel·lícula? Agafa i traga. Traga. El que no pots dir és m'oblido de per què passa això i, en canvi, em preocupa per què passa allò altre. En sí, però, aquesta hem de tragar.
No, però jo crec que en Jacint té raó. És a dir, a la pel·lícula sí que és veritat que hi ha moltes coses que... Bé, que, escolta, Star Wars sempre ha estat així, eh? És a dir, des de l'episodi 4 les coses passen i tampoc cal que ens preguntem massa per què. Però és veritat que jo amb aquesta... M'he arribat a preguntar com és que hi ha allà Han Solo, no? I, a veure, la conclusió, em sembla que fins ell ho diu, però, a veure, que no és real el Han Solo que veus allà, no és Han Solo, és producte de la imaginació de Kylo Ren, que...
És una visió.
Sí,
és una visió, jo vaig pensar que era una visió.
Clar, perquè el tio ha estat a punt de morir i aleshores doncs, té un trauma d'aquests, un estrès post-traumàtic de cavall. I veu el seu pare.
Sí, jo crec que no li hem de buscar un punt de vista realista en aquella escena.
Jo potser, no sé, potser l'Agus, que és un fan com cal de la saga de Star Wars, jo pensava que Kylo Ren, o sí, en aquell moment en què encara és Kylo Ren, veia Han Solo, el seu pare, perquè ell té poders per poder-ho fer, és a dir...
També podria ser, sí.
Perquè és que ell té poders com la rei, o sigui, tots dos tenen molts de poders. Si Kylo Ren, que a mi m'encanta aquest poder, no ens agradaria, o sigui, intervé, la va buscar mentalment, com en Charles Xavier, la va buscar, ella el pot veure, i fins i tot els objectes traspassen l'espai-temps.
És que no cal explicar per què apareix Han Solo, jo crec, totalment. Clar. O sigui, es portem tota la pel·lícula comprant tot, o sigui, que hi ha aquí com una dimensió de la força que et permet estar a dos llocs diferents al mateix temps i fins i tot interactuar amb els objectes. Això ho comprem, però després no comprem que surti Han Solo, que també pot ser... També et compro la versió de l'Aram, perquè pot ser... Jo crec que no té sentit explicar-ho, no? En Jacint ha començat, no sé si ha sortit, ha sigut prèvi a que comencéssim a gravar o no, però ha dit una cosa interessant, que és la gent ho vol tot mastegat. No, tio, apareix Han Solo, pot ser que sigui una imaginació d'en Ben, pot ser que no, pot ser que sigui el que diu la Marta, pot ser que sigui el que diu l'Aram.
Pot ser que sigui fanservice, que és una energia encara més poderosa que la força, i...
Però és que el fanservice a Star Wars està tota la vida i crec que forma part d'aquesta saga, i benvingut sigui, perquè és que a mi tot el fanservice que hi ha, o sigui, des de l'aparició de Luke o Han, fins i tot la dels Ewoks, escolta, dempeus, eh? Dempeus.
Sí, sí. O sigui... Fixa't que l'únic que no apareix és en Jar Jar, eh?
Hòstia, menys mal.
Fixeu-vos amb el detall d'aquest únic personatge de les anteriors que no apareix. En tot cas, sí, estem tots a favor del fanservice, i en aquesta pel·lícula tot, a més a més, trobo que funciona bastant bé, i en Lando, fins i tot en Lando Calrissian, almenys en castellà doblat, trobo que funciona bastant bé, també.
Sí.
En general, tot això.
Sí, en Lando també ha tingut un paper relativament important, no?, perquè torna a salvar vides, i no sé, vull dir, trobo que està molt encertat. Jo volia treure un tema, si em permeteu.
Sí.
Que és una escena que a mi no em va acabar de convèncer, que potser és la part negativa que he trobat, que és la part de la batalla. És que sóc com molt anti-batalles de naus espacials a Star Wars, a les últimes.
Ostres, tio, raro, no, eh? Dir,
no? Es diu Star Wars, tio. Literalment vol dir guerra a les velles.
Això doncs no oblidem a vegades, eh? No, però em refereixo que no està gaire ben... No el vaig veure ben posat. O sigui, les escenes de les naus espacials, quan arriben al final amb la flota imperial i tot, és a dir, surt com tot de cop, no? La típica reunió barra assemblea copaire dels rebels, fan el plan en 10 segons i marxen a conquerir la galàxia, no? I a lluitar contra l'imperi. I de cop, no sé, una mica de moviment, una mica de caos, estèticament i visualment, evidentment, no hi ha res a dir, però després, no sé, no vaig trobar ben... És l'únic que em va fallar, no sé si esteu d'acord.
No, a mi em va agradar, eh? Sí que és cert que és espectacular, i la manera en què funciona, a mi m'agrada, eh? Vull dir, tal com està planificada l'escena, i bé, de fet és una mica el recorregut clàssic en aquest tipus de pel·lícules, no? És a dir, arriben les naus...
Aquí vaig, Ignasi, que tenim la sensació que és tot el refregit del mateix sempre, no? Les esquadres, com parlen, els plans aquests dins de les naus... Vull dir,
però
no
hi, ha,
sé.
Hi ha una cosa nova que a mi em va encantar, que siguin les naus civils que arribin a salvar la papeleta del que està passant, que és una cosa que encara no havíem vist a Star Wars, no? Perquè, clar, és a dir, com vas d'un planeta a l'altre? És com Dunkerque, sí. És a dir, aquí són les naus civils que van a salvar els militars, no? Els que estan allà, o en aquest cas la rebel·lió, els que estan salvant. Mm-hmm.
És una escena que s'assembla mogollon al final del Vengadores Endgame. Que és, oh, estem aquí a punt de perdre ja, estem acabats, no sé què, i de cop s'obren els portals dimensionals i apareixen tot de personatges, en aquest cas tot de naus que hem vist al llarg de la història de Star Wars, amb actors que hem vist al llarg de la història de Star Wars, també per fer el seu cameo, saps? O sigui, m'ha fet pensar una mica, així i tot m'ha agradat. Aquestes coses agraden, i a qui no li agradi, pues que no miri Star Wars ni miri Vengadores, saps?
Perquè sí, bueno, és d'això. És el mateix fanservice, també, vull dir.
Jo crec que també és la contraposició, no? Perquè l'Imperi té unes naus superpotents, totes iguals, tot ordenats. A mi m'agrada molt veure aquestes diferències, no? Tu, quan vas a dins d'una nau imperial, tot és blanc, sembla Ikea, tot és blanc, tot està recollit, no hi ha un paper terra, no hi ha ni una mica de pols, a més tenen tots els cascs i les armadures brillants, polides, no sé, és tot com, uau, a priori pensaries, jo vull viure aquí, està tot endreçat, ordenat, i llavors quan t'ensenyen l'espai de la rebel·lió, l'espai físic, geogràfic, és la selva, són els animals que corren, la diversitat, gent de tot arreu, llengües de tot arreu, naus de totes mides, de totes menes, més endreçades, més desendreçades, i això es fa a consciència. Perquè si voleu ordre, teniu aquest líder tirànic. Si l'ordre significa això. Si voleu prendre decisions vosaltres mateixos i mateixes, a vegades surten més bé, a vegades no tan bé, a vegades heu d'acceptar les opinions dels altres, a vegades heu d'acceptar que l'altre la cagui per tu, potser intentar esmenar. I és això, és sempre Star Wars ha estat això, que també és una denúncia que i a més en George Lucas ho ha dit, a tots els seus referents, no?, històrics. Vull dir que a mi m'agrada això. M'agrada la diversitat, la diferència, i clar, és el que diu l'Aram, que a últim moment te vinguin els civils veient que és que s'hi han d'implicar, perquè és que si no, ja ho diu, no? En Pou, em penso, però què vol la gent? És que si no guanyem aquesta, estarem sotmesos anys i anys i anys, no? Gairebé tota l'eternitat, no?
Sí, bon? Sí. A més, parlant d'això del sentit d'aquest, bueno, aquesta vessant més multicultural, no?, crec que Star Wars sempre ha sigut així, és a dir, personatges de totes les galàxies que fan més o menys riure, però hi ha de tot i tots s'entenen més o menys. Després hi ha, evidentment, l'Imperi que vol trencar amb això i vol imposar una dictadura galàctica. I sobretot, bueno, volia treure-us el tema de l'escena també de principi, no? D'aquesta mena de festival.
Sí.
En el desert, sembla el White Summer Festival, però llavors, no sé, trobo que Star Wars també t'aporta això, no?, aquesta part potser més oberta, no?, de dir, en la varietat, el que deia la Marta, en la varietat està diguéssim, la xitxa, no?, el contingut i les bones coses.
Per acabar aquest primer bloc, Aram i Agus, vosaltres que ara marxeu, alguna cosa que voleu comentar?
A mi em sembla que la segona part de la pel·lícula és excel·lent des del punt de l'aparició de Harrison Ford, que se'l veu fins i tot en aquests dos minuts molt més motivat de tot el que ha estat al llarg d'aquesta nova trilogia. I a partir d'aquest moment trobo que tenim una autèntica pel·lícula de Star Wars amb naus espacials, explosions i tot el que podríem demanar, la lluita de bé contra el mal, Jedis. Aquesta segona part m'ha encantat i trobo que val la pena.
Agus.
Doncs reitero el que he dit al principi. Crec que és el final, un final molt just i del qual em sento molt orgullós com a fan de Star Wars. I ja et dic, vaig anar com amb molta por al cinema, com ja havia passat en les dues últimes ocasions, en el cas de la saga, molt a favor d'aquesta pel·lícula. Ja et dic, molt rodona, molt dinàmica, ha sortit molt... I crec que s'ha treballat molt bé en tots els sentits i res, que la força us acompanyi i una llàstima que s'acabi ja la cosa, a veure com segueix. Vull dir, continuarà amb altre material, això està clar.
Després especularem.
Sí, exacte. Però estic, o sigui, estic molt content. Realment vaig sortir al cinema molt, molt, molt content, com dient, com amb la sensació que el punt final és molt bo, ha sigut molt bonic. Uh-huh.
Molt bé, doncs, Agus, amb tu acabem aquest primer bloc. Tu, Jacinta, quedes al segon, eh?
I tant!
Doncs vinga.
Una abraçada, nois. Marta, vinga. Ignasi, Jacint.
Una abraçada.
Agus, cuida't.
Adéu.
Doncs
adéu.
Nosaltres fem una petita pausa i comença ja el segon bloc d'aquest especial Star Wars, l'ascens de Skywalker.
Primer de tot, dir-vos que em sap molt de greu no estar aquí amb vosaltres. Totes les tertúlies són molt entretingudes, però aquesta és d'aquelles on segur m'ho hagués passat molt bé. En fi, entrant en matèria. A mi Star Wars, l'ascens de Skywalker, m'ha agradat. No és una pel·lícula rodona, no és una pel·lícula perfecta, com molts arriben a dir, però tampoc és el desastre que corre per internet aquests dies. De fet, si hagués de fer un rànquing amb aquesta nova fornada de pel·lis de l'univers Star Wars, aquesta només quedaria per darrere de Rogue One. Per començar, la pel·lícula entreté, que avui en dia això ja és molt. Però és que a part té moments èpics, moments dramàtics i moments per la nostàlgia. Allò que molts en diuen fanservice i jo en dic recordar d'on vens i gràcies a qui ets, qui ets. Abrams té clar que vol explicar la seva història de Star Wars i tira pel dret a l'hora de fer-ho, arribant a ignorar gran part de la feina feta per Rian Johnson i quedant-se només amb el que li interessa de l'episodi 8. Vaig tenir la sensació que no tenia cap mirament a l'hora de dir això és el que jo vull explicar i m'és igual el que us hagi dit ningú abans. Aquest fet fa que la pel·lícula sigui una mica irregular i trobem a faltar més profunditat en algunes coses que passen. Igual que DC reclama alliberar la Snyder Cut de la Liga de la Justícia, a mi algun dia m'encantaria veure l'Abrams Cut dels Últims Jedi. D'acord que Abrams no serà un narrador perfecte, però sap crear moments únics i aquesta pel·lícula ens en regala uns quants, com ara l'enfrontament de la Rey i en Kylo, l'aparició d'en Han o el comiat definitiu de la princesa Leia. És cert que el relat té problemes, però no oblidem que ens trobem davant d'una pel·lícula d'aventures, i en aquest gènere les casualitats són freqüents i perdonables. Hem tardat 42 anys a tancar l'aventura galàctica d'en George Lucas, però crec que podem dir que el viatge ha valgut la pena. És cert que hem tingut alguns entrebancs, però amb els anys aconseguirem oblidar l'amenaça fantasma. T'agradarà més un episodi que un altre, però mai podràs negar que Star Wars ha marcat diferents generacions. De jove jo volia ser Han Solo, ara la meva filla vol ser la Rey. I espero que en el futur els seus fills vulguin ser qualsevol personatge de la saga, que això significarà que Star Wars s'ha mantingut al llarg dels anys. En fi, que la força us acompanyi sempre, companys.
Doncs comencem amb aquest segon bloc, aquesta segona part de Star Wars, episodi 9, l'ascens de Skywalker, i ens hem quedat la Marta Sanz. Marta, què tal?
Molt bé, aquí.
I en Jacint Casademont. Jacint?
Aquí segueixo.
Molt bé, doncs jo mateix, l'Ignasi Arbat, continuem amb aquest segon bloc. I, si us sembla bé, començarem amb curiositats que hem vist a la pel·lícula. Per exemple, el cameo de John Williams. No sé si tu, Jacint, l'has vist.
No, el cameo no l'he vist. El cameo en si no l'he vist.
Res, és quan estan entrant a la botiga de droides per fer-li, per treure-li la informació del C-3PO, passen com una mena de bar, com una mena de taverna, abans no entren a la botiga, i veiem allà John Williams. Bé, està bé, està bé. Què més? Per exemple, la pel·lícula ha estat rodada en cel·luloide, íntegrament, que em sembla que és de les noves pel·lícules de Star Wars, la primera que ha passat així. S'ha gravat en càmeres de 35 i 70 mil·límetres i també en càmeres IMAX, o sigui, no s'ha rodat res digitalment en aquesta pel·lícula. També, abans ho comentava l'Aram, no? En aquesta batalla final veiem el cameo del personatge de Wedge Antilles, que era l'episodi 4, l'únic supervivent de l'esquadró amb el qual lluitava Luke Skywalker. I aquí recuperem aquest personatge. El festival de música que comentava abans també Lagos, us ho va fixar allò que diu, és un festival que succeeix cada 42 anys.
Sí.
O sigui, no és gratuït. Fa 42 anys que es va estrenar Star Wars, l'episodi 4. Per tant, és un petit homenatge. No sé si ho sabeu o no, és clar, però si no heu vist les sèries de televisió, potser aquest detall us ha passat una mica desapercebut. La piràmide verda, que és com una mena d'holocron Sith que havíem vist a la sèrie Star Wars Rebel, de dibuixos animats, que és allà la sèrie de color vermell perquè és Sith, i en aquest cas és aquesta mena de GPS, podríem dir-ho així, que ha de portar els protagonistes al planeta aquest on es troba Palpatine, no?
Exegor o Exegor.
Sí, una cosa així. Llavors, el tro Sith que veiem en aquesta pel·lícula, que és on està Palpatine, és el disseny, un disseny que va fer Ralph McQuarrie per al Retorn del Jedi, és a dir, que l'han aprofitat per aquesta pel·lícula. Una altra de les coses que, per exemple, havia molestat els fans de l'episodi interior va ser la mort del general Akbar, que és un personatge que només havia tingut una frase, però bé, que és un personatge molt, molt icònic, no, Jacint?
Sí, tant.
Resulta que se l'havia encarregat també de mala manera a l'episodi 18 i aquí veiem el seu fill, no? Perquè veiem un personatge que és un personatge que ha sortit en els còmics, és a dir, per donar aquesta continuïtat respecte a les trames d'alguns còmics que resulta que són canon, no? Llavors parlarem una mica d'això perquè...
Qui és el seu fill?
Hi ha un tema. És un que és
igual... Té la mateixa cara.
Sí. I llavors un detall que bueno, si voleu ja encetem parlant de l'escena final de la pel·lícula. Anem desordenat, vull dir, és que ho fem així. L'escena final de la pel·lícula en què Rey va a la casa de Luke, allà on es va criar, no? Podríem dir, de petit, és on enterra les espases de llum tant de Luke com de Leia, i es fabrica la seva pròpia, no? Està donant també un missatge aquí a la pel·lícula, que és un sabre de llum de color daurat, que es fabrica la pròpia Rey amb, si us ho va fixar, que és aquesta crossa que porta ella a l'esquena durant tota la pel·lícula, és el que fa servir per posar el vidre per crear l'espasa de llum, no? No sé si us va fixar que era el mateix element.
No, però des del principi vaig pensar que s'assemblava molt a això, una empunyadura de làser, però bueno, ara descobreixo que realment ho utilitza.
Sí, sí. Bé, aquestes serien algunes de les curiositats que hem trobat veient la pel·lícula. Segurament n'hi haurà algunes més, perquè tenim uns quants easter eggs, no? Ja que havíem tret aquesta escena, si voleu parlem d'aquest final, que bé, és una escena que m'encanta, no? Aquest epíleg que té la pel·lícula de Rey tornant a Tatooine, l'escena final dels dos sols, no? Que te retrotrau a l'escena de Luke Skywalker, també dels dos sols de l'episodi 4, amb la música que fa servir, com baixa la Rey fins a la casa del Luke, no? Amb el, la mateixa manera que ho feia ella desplaçant-se per Haku a l'episodi 7, no? Aquesta plataforma que fa servir per baixar en llocs de sorra, i com adopta el nom de Skywalker, no? Com ho heu vist tot això?
M'encanta, Ignasi, tota aquesta hipèrbola per dir que la Rey baixa amb trineu. Com amb un trineu. O sigui, tu, en plataforma que va fer servir, jo pensava en la gent...
Perquè no era un trineu pròpiament dit.
Però és un trineu de sorra de desert.
Se'l fabrica ella, sí.
A veure, és una xapa metàl·lica que és per lliscar muntanya avall.
I sobre aquest final, Jacint, d'aquests últims 3 minuts de pel·lícula?
Això m'ha agradat bastant, sí. Això ho enllaça tot, li fica un llacet final, és emotiu... Sí, sí... Si penses fredament, potser el millor final possible per acabar una saga.
A més, és tot molt cuidant, no, Jacint? La llum, l'enfocament, que només es veu... Ni tota... O sigui, vas veient part de la casa, després la casa... Passa una senyora, no? Que deia, feia molt de temps que ningú passava per aquí. Que
home, així... és perquè tu puguis entendre quin és el nom que adopta ella, que no és Palpatine.
Exacte, i jo crec que també per les xarxes o amb, no sé si en fòrums, la gent ha començat a posar en dubte si pot ser un Skywalker. Clar que pot ser un Skywalker, per què no?
O sigui, tots som Skywalker.
Tots ho som. Si ella s'hi sent d'acord amb aquesta filosofia familiar, amb els orígens, amb tota la història i tot el que ha passat, ella i els lligams que ha pogut fer... Home, la Leia, no? Vull dir, és clar que és un Skywalker. És que quines tonteries aquestes de si pot ser o no pot ser. Què passa, que som la monarquia, que vas heretant la sang i els títols i...
Ella se sent Skywalker i de fet, també és el motiu que quan ella enterra les espases de llum se li apareix Luke i Leia, no? Com esperits de la força, li donen la seva aprovació pel que fa i llavors és quan ella sent que Luke i Leia són, en realitat, els seus pares com els sent ella, no? Per això adopta aquest cognom.
Home, i això i perquè és xulo, no? Dir-te sí. Skywalker, perdona.
Ara, el que comentava abans, en els còmics que està publicant actualment Marvel, del segell de Disney, l'últim número de la sèrie de Darth Vader, que és el número 25, descobrim que Palpatine va fecundar a Ashmi, la mare de Darth Vader, d'Anakin. Per tant...
Com? A veure...
Rey també seria un Skywalker perquè...
O sigui, de sang.
Sí, sí, sí.
O sigui, encara... Això a la pel·lícula no ho veiem, però
què vols dir
còmics,
que el Palpatine va fecundar? Amb l'estat que el veiem ara, pot fecundar?
A través dels seus poders. No, ell no fecunda físicament. A més, Star Wars, això de fecundar físicament tampoc es porta.
No,
és
no,
molt
no
de mantenir la distància, no? I... És, sí, per tant, de fet, perquè, clar, no sabíem qui era el pare d'Anakin i en aquest còmic se'ns diu que el pare és Palpatine. Per tant... Rey seria també, fins i tot, un Skywalker de sang, si seguim aquesta teoria, no?
O sigui que Palpatine, en realitat, és un colom que va anar a veure la Verge Maria...
És molt adient, en aquestes dates, tota aquesta història.
Home, hi ha gent que ens agradaria més un pessebre de Star Wars que no pas...
Home, i tant.
Fis-m'ho. Per cert, una cosa que ha dit la Marta que a mi em sembla molt destacable és la fotografia en aquesta pel·lícula,
sí,
que el trobo realment impressionant, el treball de color.
Ai, sí, hi ha uns contrastos, és que ja t'identifica on estàs amb el color.
Sí.
És que ho fa, però ho tenim tan iconogràficament ficat en el cervell, a més, que ho ha utilitzat perquè tu no t'hagis de preguntar on ets, perquè ja amb la fotografia i el color ja ho saps. On ets? Ja és un geolocalitzador dins d'aquesta pel·lícula, no? Amb tants d'universos al final, no? Amb tants de llocs, escenaris, personatges...
Parlem d'un dels temes també importants de la pel·lícula, que seria tota la trama que envolta Palpatine, és a dir, descobrir que Palpatine és viu, que també té la seva lògica, no? Perquè si tu vas extraient totes les frases de la primera trilogia de Star Wars, no? Que ell té un domini especial sobre la força que li permet fer coses sobrenaturals, ell pot haver, com se sobreentén a la pel·lícula, haver mort el retorn del Jedi i haver ressuscitat d'alguna manera gràcies a la seva utilització dels poders, no? I això ho enllaçaríem també amb l'explicació de que Rey sigui una Palpatine. Com ho heu trobat, tota aquesta trama? Marta, comença tu.
A veure, a mi, honestament, aquest personatge, bueno, és que l'oblido i el torno a recordar així a ratxes, eh? Però, clar, ha ressuscitat, però està endollat. No es pot moure.
Exacte, artificialment.
Artificialment. Hi ha un moment en què aprofita l'energia de Kylo i la Rey i sembla que millora, no?, físicament. Sembla que els seus poders s'eixamplen, que pot desconnectar-se. Vull dir que sí que ha retornat... Això ho hem vist ja en moltes pel·lícules, també, no?, de fantasia o de ciència-ficció. Bé, però... És que, no sé, és angoniós aquest personatge, també està fet a consciència, no? I ja té aquesta pell de gripau, té... No sé, però és tan poderós perquè s'hi apareix. O sigui, ell, no?, pot transcendir el seu lloc físic i es comunica amb els seus generals, diguéssim, no? I fixeu-vos que està molt sol. La solitud, no?, d'en Palpatine. Està en una caverna, en un lloc gris, endollat, amb un braç mecànic una mica rònec, i vull dir que està sol, saps? Vull dir, és la solitud del tirà, a més, no sé. Però...
Sí, però llavors veiem que cap al final té una
sèrie
de...
Sí, té una sèrie d'esbirros allà...
Seguidors que no els hi veiem la cara, però que estan allà.
No, però jo això vaig dubtar, no sé tu, Jacint, jo no... Vaig dubtar molt si era un públic físicament present o eren ànimes. És a dir, jo dubtava.
Jo crec que són ànimes, no? Tots els Siths que li han rendit el pleitesia que estan allà donant-li forces.
Jo també ho crec, que són espectres. Vull dir que...
Sí, per això no els hi veiem la cara, sí.
Clar, no és real per allò que definim real com allò presencialment físic, no? És real perquè segurament tenen força, és a dir, a més, ell s'inventa el seu públic, Palpatine necessita, no?, i se l'inventa.
No només se l'inventa, sinó el crea, perquè aquí descobrim que Snoke és una creació de Palpatine, a més veiem diferents clons, no?, com l'ha anat creant, se'ns mostra directament al principi de la pel·lícula.
Sí. Jo vaig,
patir en algun moment perquè quan la Rey s'hi presenta a enfrontar-se al que sap ja, no?, que és el seu... Ho sap o no? Que és el seu avi? Ara, bé. I que és molt poderós i amb més poder fosc. Vaig patir, eh? No sabia com estaria la lluita cos a cos, com... Si ella podria, si no... Vull dir, ja sé que potser sóc molt naïf i veu, no, Marta, ostres, estava cantat que la Rey podria, que al final no hi hem entrat encara, no? Però està molt ben trebat perquè no t'ho dona per fet que la Rey pugui enfrontar-se al seu avi en igualtat de força.
Clar, jo quan vaig veure que això, que en Kylo Ren es dirigia cap allà, dic, vale, li donarà un cop de mà.
Tu la inclusió de Palpatine, Jacint, l'has vist orgànica, l'has vist forçada, com... Com has percebut tot això?
A veure, jo, per tot el que s'estava dient, a mi em feia molta por com resoldrien tot aquest tema de qui és realment la Rey. I la veritat, m'ha semblat una opció bastant vàlida. No dic que sigui la millor, segur que n'hi ha alguna que és millor, però bueno, mira, me l'acabo tragant. Al cap i a la fi, Palpatine ha aparegut en quasi totes les pel·lícules de la saga, menys en dos. O sigui que és el gran malvat, que tornés a aparèixer no em molesta... Que sigui la seva neta, no sé, Palpatine és això, no me l'imagino copulant ni que sigui virtualment, però bueno. Mira, ho acceptes, això sí que hi entro, mira, és una possibilitat, ja està, tira endavant.
El que sí que és cert és que sí que va tenir un fill, diguéssim, amb el mètode tradicional, no? És que s'entén que és el pare de la Rey. Bé, a mi m'ha agradat aquesta solució, perquè veníem de l'episodi 8, que se'ns havia dit que els seus pares no eren ningú, que va ser com una mena de... Aquell moment d'entrada no em va semblar malament, no? Però llavors, quan amb el temps acabes dient és que no té cap lògica que no siguin ningú, això és Star Wars, no? És com trencar l'esperit de la pròpia saga. I a mi aquesta solució sembla correcta, i el fet, doncs, que Doncs havíem especulat una possible filla de Luke, de Han o d'Obi-Wan. No deixava de tenir poc sentit, això. I fins i tot té més lògica, trobo, l'excusa que li han trobat a aquesta pel·lícula. No sé si ho veieu així vosaltres. Tu, Jacint?
Sí, sí, sí. Jo, sí, és això, m'encaixa. No li demano més i tampoc li buscaré tres peus al gat. A més, com que tinc molta gent al meu voltant que és superfan de Star Wars i coneix totes les novel·les, m'havien dit tantes teories tan boges que en veure aquesta em vaig quedar ja satisfet.
I tu, Marta?
Bé, jo és que quan vam acabar de veure l'episodi 9, jo vaig preguntar si la força s'hereta o no s'hereta.
Els midi-clorians, amics.
Això és discutible, no? Perquè sí. Depèn de la pel·lícula o sembla i depèn de la pel·li, no?
Llavors, aquí sembla que han volgut reincidir en que la força s'hereta. I l'altre, però el que deixa el teva lliure elecció és com utilitzes aquesta força.
Sí, perquè clar, en aquella escena en què hi ha la falsa mort de Chewbacca, ai, vaig patir durant 2 minuts,
sí,
va ser.
Mira que sou un... Fluixos,
home, si s'han matat tots dos a la primera trilogia, jo dic, home, pues també en Chewbacca. En canvi, el desgraciat en Lando no hi ha manera que el mati, macho.
Ara parlarem de Lando. Doncs allà veiem el rei per primera vegada utilitzar els poders de Palpatine, no? Els rajos aquests que dispara amb la mà i fins i tot el Kylo en aquell moment fa una cara de... És un moment que ja tu ja veus, t'està deixant entendre aquest vincle entre els dos personatges, no?
Sí, està molt ben trobat aquest detall, perquè és tan iconogràfic de Palpatine que quan ho veus dius, ostres...
Sí, sí.
Bé, no sé, és que, clar, aquest és un debat i trobo que la idea, no sé si treballada o no, que qualsevol persona infant neixi amb el poder de la força que es pugui convertir en un cavaller o una cavallera Jedi... És divertida, no? Alhora és ostres, no ho tria ningú, pot ser aleatori, és un do, és un talent, aquesta força com es reparteix, però clar, després ho han volgut lligar així, també està bé, els pares eren pagesos, no? És a dir, els pares eren humils i bé, és que ja ho he dit abans, aquests models ens agraden molt, home, ens emocionen, no? Algú que no, se suposa que no era ningú i resulta que té la força de quants jedis, va dir? 1.000 o 2.000?
Un fotiment.
No? Tots els ancestres jedis que viuen en tu, que penso quina responsabilitat també i quina falta d'espai. Però bé, no sé, llavors m'agrada molt, per cert, que es faci la seva pròpia espasa. Això m'ha agradat el seu propi... bueno, el sabre de llum. M'ha agradat molt. Tu has dit que és daurat, Ignasi, jo diria que és groc directament, perquè aquí els colors han de ser plans, eh? O verd, o vermell, o blau, i ara aquest és groc. I bueno, per què no? És que això m'ha agradat molt. M'ha agradat molt com han treballat el personatge de la Rey. La Rey ho fa... La Daisy Ridley ho fa fantàstic. Crec que fa molt bona sintonia amb l'Adam Driver... I no hem parlat de la relació d'en Finn i en Poe, hem parlat de la relació.
Sí, al principi hem parlat una mica, però bé, si vols ampliar la informació ara...
No, només volia dir que sí que s'havia parlat, perquè la gent pregunta molt, i abans que s'estrenés, doncs, els actors que fan de Finn, en John Boyega i Oscar Isaac i el mateix director, J.J. Abrams, van explicar que potser... Per exemple, Oscar Isaac deia que li hagués agradat, li hauria agradat, o que en un futur algú agafi les regnes d'aquesta relació i vagi més enllà. Creieu el més enllà, allà on vosaltres, la vostra imaginació, us pugui arribar als vostres límits morals o sexuals. Llavors, de moment el que hi ha és una relació platònica. És una relació d'amistat molt íntima i profunda, però és una relació amorosa platònica. Perquè això sí que s'havia parlat de l'element LGBTI, no? Que si entrava, si no entrava en la saga. Aquí veiem... Jo ho veig poquíssim, no sé tu, Jacint. Jo veig un petó entre dues noies en un moment...
Sí.
Quan arriba la Rey triomfal, no? Havia d'haver-hi, segons el que vaig llegir, un personatge queer, un personatge que se'n va d'aquesta dicotomia d'home-dona i preferències sexuals i que també és una cerca d'identitat de gènere diferent, no? Perquè és el que deia abans Lagos, que Star Wars sempre ha destacat per aquesta...
Però a veure,
sí.
L'element romàntic a Star Wars mai ha estat ben portat. George Lucas no va saber portar mai bé aquest element. Jo crec que fins i tot la relació entre Han Solo i Leia tampoc... aquella mena de triangle, no?, que va plantejar amb Luke quan encara no sabien que Luke, doncs, i Leia eren germans. Bueno, està portada una mica així. Jo crec que fins i tot en aquesta pel·lícula també passa. Perquè aquesta relació entre Rey i Kylo, que al final s'acaben fent un petó que dius...
Que ens sobra, a mi m'sobra.
Era necessari, ja sí, no sé tu com ho vas veure, però era necessari el petó, perquè en cap moment tu t'has arribat a plantejar com a espectador una relació romàntica entre...
Ah, jo sí, eh?
Tu
quan
sí?
Quan es va treure la samarreta a l'episodi 8, vaig dir, aquests dos s'acaben fornicant...
Ja sí, allò va ser pertorbador, no va ser altra cosa, allò.
A mi em va pertorbar per la zona baixa, que vols que et digui... No, tampoc em va semblar tan malament, eh? Hi ha gent que està muntant molt de drama, però no ho entenc. Una pregunta tinc a la pel·lícula. Què coi li vol dir en Finn a la Rey?
Sí, és veritat. T'anava a dir una cosa... I queda penjat, eh?
Que l'estima.
Segur?
Però,
que li agrada.
Però romànticament...
Que, hola, te vaig al darrere.
No ho sé, jo no...
Jo crec que sí.
Però bueno, tornant a Kylo i a Rey, estaven enamorats? Jo no crec que hi hagi un enamorament.
No crec que sigui enamorament.
Aquell
crec
petó
que és...
potser és d'agraïment, també, no? No sé, es podria interpretar de moltes maneres.
Sí, sí, també.
És tensió... Quan s'acaba la tensió, que t'alliberes i fas tonteries... Qui no ha sortit un dissabte a la nit i ha acabat fent tonteries?
Petons, aquí després potser te'n penedeixes, no?
Exacte. Mm. És la història de la meva vida, amics.
Bé, hi ha una escena que a mi m'ha agradat molt, que tu abans parlaves de que Leia canta. Jo crec que en aquesta escena sí que canta, tot i que a mi m'encanta, que és quan se'ns mostra que va ser Luke que va entrenar Leia després del retorn del Jedi, no? Que havia quedat... O sigui, la Leia, amb aquells poders Mary Poppins estranys que van veure a l'episodi 8, que van descobrir doncs, que ella també havia desenvolupat el poder Jedi, en aquesta pel·lícula, a través d'aquest flashback, veiem com va ser Luke que la va entrenar i també com ella va decidir doncs, no fer servir l'espasa de llum, no? tot i tenir-ne una de pròpia. I veiem una escena que sí, a mi el Luke no m'ha cantat, rejuvenit, però en canvi Leia sí, l'he vist com un personatge de videojoc. Aquí sí que m'ha cantat una mica la cara, eh?
Sí, sí. Absolutament d'acord.
Però és molt poc temps, no?
Res,
esteu parlant de...
Mig segon, sí.
Ah, val. Llavors, no, jo passo. No li dono importància.
No perquè tampoc li dono importància perquè l'escena m'agrada. És a dir, i trobo que funciona i que donar aquesta explicació està molt bé.
No, a mi l'escena és això, és tan curta i tampoc vol anar més enllà que, mira, m'encanta, però l'accepto i ja està. Doncs una explicació perquè la Leia de cop i volta era Jedi i abans no, doncs ja està, em sembla bé.
Hi ha una escena que també m'agradaria comentar, n'hi ha moltes, però anem tirant diferents escenes que hem vist i que ens han agradat. Quan Rey és temptada pel cantó fos, no?, que es veu a si mateixa convertida en una Sith quan agafa aquest MacGuffin, si voleu dir vosaltres, no?, que han estat buscant durant tota la pel·lícula i el troba a l'Estrella de la Mort, no? Aquest enfrontament de contra el seu cantó fosc, que és una mica semblant a com el que tenia Luke, no?, a l'Imperi Contraataca, que lluitava contra un Darth Vader que tenia la seva cara, no?
Sí, el que passa és que em va descol·locar també bastant. No m'ho esperava. I ja no sabia si és que havia clones de la Rey o realment era una imaginació seva o què era?
Home, però Jacint, li treu les dents. Surten unes dents d'allà, això s'ho està imaginant. Jo crec que el poder t'aporta poder fer visions.
Pobres jedis, eh? Perquè ja, no paren de tenir visions.
No paren. I el bo d'això és que... Per això hem de fer meditació. El bo d'això és que ella... el que ens estan dient és que, no, que per una visió no està tot dit, que tu pots treballar el teu futur, que no saps? No està a les estrelles que tu acabis sent una Lord Sith i que manis a tots els cavallers, els Darth Sith aquests. Vull dir, que no... Que a mi m'agrada aquest punt i m'agraden... Anem a les escenes que ens agraden?
Sí.
M'agrada molt, és com molt també molt indiana, quan treu aquell aparell per mesurar on pot estar el GPS, no? L'holocron aquest, que li, no? Aquesta que ha d'encaixar en el perfil de, dels rocs i de l'estrella de la mort estampada en allà, no? Són detalls...
Los Goonies, no?
Sí!
Sí, són detalls vuitanteros de cinema que dius, ostres, això és aventura pura, no?
Sí, sí, és els Goonies. La descripció d'en Jacint no pot ser més acurada.
No sé, o que, per exemple, hi ha la batalla final, que baixen els antics... ostres, ara potser l'espifiaré, que és la... els que es troben en aquest planeta on està l'estrella de la mort,
sí,
que van amb, amb animals, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Una
són...
mena de cavalls...
Bé, són aquests animals, animals estranys que surten estranys, a Star Wars, sí.
Molt, molt grossos.
Són antics soldats imperials.
Antics soldats imperials. Que són van, gent com Finn. Sí, que es van, bueno, van fugir, no? I s'han refugiat aquí. Doncs quan surten en aquesta batalla tecnològica... gros armamentística de canons i surten amb cavall. O sigui, amb aquests animals, i clar, no es poden rastrejar. Que és aquesta, també, no?, d'aquells recursos que ha de tenir el poble perquè l'Estat no els pugui atacar
sí, sí.
No? Ni controlar. Són detalls aquests que m'agraden. I m'agrada, doncs, que ha sortit un nou robot, no?, que s'haurà de vendre d'aquí poc, no? Suposo.
És aquest D.O. que sabeu que en versió original la veu és de J.J. Abrams?
Ah, no.
Sí, sí. I sabeu que aquest, sabeu que quan s'acaba el rodatge, i sobretot aquestes pel·lícules, el càsting es pot endur coses a casa o allà on vulguis.
I el D.O. se l'han portat J.J. Abrams?
Sí, senyor. Ah. És el que s'han portat el J.J. Abrams. I sabeu què s'han portat la Daisy Ridley?
No.
L'espasa?
Correcte!
Quina d'elles? La que es fabrica al final?
Pues, mira, això hauré d'indagar més, però s'ha dut una espasa...
Bé,
una espasa làser.
Per cert, ara que has tret aquest grup de gent, és realment aquest personatge de Jana la filla de Lando, com sembla que s'arriba a insinuar a la pel·lícula, no? Perquè Lando està en aquell planeta perquè ell ha perdut la seva filla i està una mica com Rey, no? Com no marxava Rey de Jakku perquè esperava que els seus pares acabessin tornant en algun moment, i Lando està més o menys, o sigui, en la mateixa situació. Ell com a pare està en aquell planeta esperant que aquesta filla que li van segrestar torni, no? I sembla com insinuar-se fins i tot al final, no? Quan ella pregunta, jo no sé qui era el meu pare, i Lando diu, doncs ho esbrinarem. Ella ha perdut a la seva filla, per tant, podria ser-ho, no, Jacint? No sé si ho veus així, tu.
Sí, sí, jo també ho vaig pensar, que era bastant possible, però bueno.
Jo no.
Home,
jo
no.
Eren dues històries diferents.
Però podrien ser la mateixa.
Però que els fiquin parlant tots dos junts al final i parlant d'aquest tema, dius, sembla que apunta cap aquí, que potser no, però...
Jo crec que era el consell d'una persona que ha tingut moltes, que ha tingut molta, passat moltes experiències,
sí, però esclar,
a la vida.
Que ha menjat moltes hamburgueses, dius.
Amb ceba. Ell... I molt carregades de ketchup.
Va, vinga. Ell va perdre la filla, vull dir... amb unes circumstàncies que la van agafar els imperials, per tant...
Però a veure, m'esteu dient que la Rey és filla d'en Lando?
No, la Rey no. Jana.
Ah, la Jana.
Sí.
Ah, la Jana dels cabells arrissats i les dents separades, no?
Sí.
La que és de color negre, com en Lando. Ja,
exacte. Que seria un indicatiu per saber què és el...
T'imagines que la Rey és filla d'en Lando?
Però com pots dir això després de tot el que hem estat parlant ara, Marta? Molt malament.
Però parlem del tema, no?
Va, anem pel tema. Tema gros,
en
digues.
En Boba Fett. És el millor personatge de la saga o no?
M'encanta.
Home, m'ha agradat, Jo trobo que tots els animalons robotets i tot... El millor de la saga, sense cap dubte.
És que és un italià menut?
No, no, m'ha encantat,
És una barreja estrafolària entre el que faria un nen amb un robot i algú que es sembla enginyer de la NASA. O sigui...
I a més, el nom m'agrada, Babu Freak. O sigui, és que... I a més, parlen d'ell amb una seriositat, com en és... O sigui, com si estiguéssim parlant d'un senyor respectable, no?
No, com si fos el rellotger, no? Un rellotger de la ciutat que coneix molt el seu ofici i efectivament es coneix molt el seu... Ai, per cert, aquesta escena... Aquesta escena és Star Wars total, vull
dir...
El
C-3PO extraint... Hòstia, clar, aquí te recorda el C-3PO que li van borrar ja la memòria al final de l'episodi 3 que perquè no recordés tot el passat, no? Vull dir, clar, t'aporta cap allà. I, de fet, a mi el paper de C-3PO, no sé com ho heu vist, a mi m'ha agradat, potser d'aquesta nova trilogia... Sí.
El millor.
Sí. A la primera...
A mi, jo, mira, havia posat les millors interpretacions, la Rey i C-3PO...
Home, és que, de fet, el tractament que havia tingut en aquesta última trilogia era molt poc i trobo que aquí torna a tenir un protagonisme important.
Que es mereix, no?
Sí, i m'agrada molt.
Realment.
Home, aquí a Star Wars també va de parelles, no? En Poe i en Finn, en Kylo i la Rey, en C-3PO i l'R2-D2, que, clar, quan perd la memòria...
Espera, t'has deixat la millor parella.
Ai, ai.
La Rostico i ella mateixa.
És veritat. Després de tot el que va passar a l'episodi 8, Rose Tico ja, o sigui, J.J. Abrams ha decidit no prescindir d'ella, però gairebé, no? És a dir, i jo trobo que és encertat, perquè a mi la parella Finn-Rose Tico de l'episodi 8, a banda que la seva... Bé, no tens res en contra del personatge, però la seva trama era... o sigui, tu agafes l'episodi 8 i el retalles tota la trama de Rose i Finn i et queda una pel·lícula millor, si de clar. Sí. I que no apareguin junts aquí i que el personatge... Pues, de fet, hi ha tants personatges que si has de prescindir d'algun, jo crec que era aquest, no?
I a sobre, les poques frases que podia dir o inventar-se-les les diu en Monahan.
Sí.
Que apareix allà... Oh, escolta, mira, jo tinc una teoria. En Palpatine, en realitat...
Com és clar, és que J.J. Abrams ja sabem que sempre col·loca els seus actors de confiança.
Sí, és casting perdidos una mica, eh?
Sí. De fet, també surt el seu... Surten diversos actors fetitxe d'Abrams. Ja tenim el Greg Grunberg, que és aquest actor que surt, que és el que fa de Snap Wesley.
És el que també
pilot.
Ha menjat moltes hamburgueses.
Sí, fa temps que porta menjant moltes. I al final dius, com hi deu cabre la nau? No, i cap.
Home, perquè se l'han fet a mida.
Sí, que surt a totes les pel·lícules de J.J. Abrams, aquest sí. I també hi ha una actriu que també, si no surt a totes, déu-n'hi-do, que és la que aquí no li veiem la cara, que és la que fa d'aquesta, la novieta que,
ai,
que
no
té
li
el...
Ai, no li diguis així.
Home... La parella... Bueno, no,
és
no li
una
puc
mercenària,
dir,
no?
Sí, però no li puc dir... Bueno, ja, però
és aquest... mercenària.
És l'interès amorós de Pou, deixem-ho així.
Sí, però ella...
Qui és? Quantes... Digues el nom!
És la Kerry Russell, també.
Ah, vale.
Sí.
Vols dir que és ella?
Doncs
el
sí.
Corpazo abans, eh?
Bueno, noi, potser fa pilates o m'entens?
A veure, no comencem a, a qualificar el treball d'una persona per al cos que té.
Però és Kerry Russell.
No és el mateix.
A mi aquest personatge m'ha agradat. Té poc pes, però trobo que li dona una mica de vidilla, no? Aquesta cosa mercenària que... Sembla que ha desaparegut, no?, en aquesta pel·lícula, que m'amoc per interessos, a més... A mi el que... Bueno, en aquell moment que apareix... és quan apareix de sobte en Kylo i tot el seu seguici, dic, com han arribat tan aviat? Com ho saben? És... En fi...
És que Kylo sempre va apareixent a darrere d'algú,
eh? És una cosa, té... No sé, jo penso que algú té un GPS posat i no ho sap, i els detecta molt ràpid. Home, aquella escena està molt bé, no? Que arriben al planeta i han d'anar a Kimiji, és? Han d'anar-hi perquè hi ha aquest pavo fric que ha de fer el curtcircuit anant C-3PO. Home, està bé, està divertit.
Hi ha un altre d'aquests personatges que havien anat apareixent que també es treuen de sobre ràpidament. Jo crec que també encertadament que és el general Hux, no? Que,
oh, m'encanta aquest personatge.
És un personatge ridícul.
M'encanta.
Sí, però és com un personatge còmic que s'acaba aquí descobrint com aquest traïdor, però no traïdor perquè estigui en contra de la gent a qui treballa, sinó perquè
que no vol que guanyi...
El Kylo Ren, per ell, doncs és un... Sí. Li està fent bullying i diu, no, jo vull fotre el Kylo Ren, si a mi m'és igual que guanyi, no, jo vull fotre el Kylo Ren.
Però això és el que passa en política, també, no? Diguéssim. És el mateix.
Però bé, és un personatge que, en general, tu, Jacint, veig que sí que t'agrada, però en general no ha caigut gaire bé al públic i aquí, doncs, se l'ha encarregat i, de fet, acaba assumint el paper, un personatge potser molt més clàssic dintre del que és el món de Star Wars com a general dolent, que és aquest que fa l'actor, el Richard E. Grant, que és el general Pride, no?, que s'acaba convertint... M'encanta! Dius, ostres, llàstima que no l'haguem vist en més pel·lícules, no?
Sí, jo vaig descobrir als 90 amb les sèries, les minissèries que feien a la BBC, mm-hmm. i és que és una toca que em té enamorat des de llavors.
Sí, va rebre un cert reconeixement amb la pel·lícula aquella que feia d'escriptor que protagonitzava la Melissa McCarthy, no? Que era la que copiava, que s'inventava biografies, i estava esplèndid ell en allà, era brutal, és que aquest actor és boníssim.
És cert. Bueno, i aquest, el General Hux, que no ha agradat i que en Jacint sí, jo crec que està en el seu paper, eh? Que no, per què no agrada? Perquè és pèl roig i fa...
No, perquè és un personatge còmic que treu una mica de transcendència a la cosa. Però seriosa, aquest, surt aquest, el General Hux i és com...
Aquest Ignasi no el van veure en aquella comèdia romàntica que viatjaven al temps? Clar, és que jo l'estava veient i pensava, però si tu feies un... És allò de, ostres... Però jo crec que ho fa bé, no ho sé, tampoc té tanta importància.
A mi no m'agrada el personatge, ho he de dir. Li trobo que treu... Quan hi ha una situació seriosa, apareix ell i diu una cosa i és com que converteix un moment seriós en una comèdia.
Saps què em recorda, aquest personatge? A la família, no sé si són els, com aquests de Harry Potter, no? De la saga, doncs seria un d'aquests
nanos,
seria un d'aquests nanos dels Green, sí.
També de personatges així més secundaris tenim a la filla de Carrie Fisher, no? La Billie Lord, que ja ve apareixent com a un personatge secundari de la resistència.
Perdona, he dit Green, no, els Weasley. Green és l'actor.
No, Weasley. No, els dolents.
Els dolents.
Sí, els mimats, els consentits...
Els Malfoy.
Els Malfoy, seria ara un Malfoy.
Sí. Bé, tornem a això. A Billie Lord, la filla de Carrie Fisher, que fa de tinent cònics, una vegada més.
Pressió secundària.
Sí. Bueno, estàvem així parlant de... Mazzanata també. M'ha sorprès, no?, aquí que tingués un paper tan petit, perquè és un personatge que va sortir a l'episodi 7, que tenia un paper més o menys important, no?, l'episodi 7, i aquí és no fa res, pràcticament.
És que ja l'episodi 8 tenia l'aparició per videoconferència i poc o més. És que és un personatge que jo tampoc li he vist mai la gràcia, des de bon principi, la veritat.
I va, vinga, que l'hem...
I els Ewoks?
Home, els Ewoks, sí. És un gran moment, quan apareix... Jo és que...
És moment de somriure de grans i petits, perquè els nens i nenes d'avui dia també els coneixen, com a mínim, no?
Jo ja torno a dir ara, Disney Plus ja triga a donar llum verda a una sèrie dels Ewoks.
Tranquil, jo crec que ja t'han sentit.
Baby Yoda i els 7 Ewoks. És la...
Osta. Per cert, un dels...
7 Ewoks para 7 Yodas.
Us heu adonat de la connexió que hi ha amb The Mandalorian a l'episodi?
No.
Doncs és, té a veure amb l'utilització de la força. És a dir, aquí, per primera vegada, i ho poso entre primera vegada, entre cometes, veiem com la força s'utilitza per curar, que era una cosa que encara no havíem vist, no s'havia vist a la saga de Star Wars. Però resulta que The Mandalorian, que per cert, aquesta setmana Disney va distribuir l'episodi un dia abans de l'estrena de l'episodi 9, el Baby Yoda fa servir la força per curar a un dels personatges.
Amigo.
Per tant, la primera utilització de la força com a element curatiu el veiem a l'episodi 7 de The Mandalorian. I llavors ha vingut la pel·lícula, no? És la petita connexió que hi ha entre una cosa i l'altra. I no, és per primera vegada, no. Per primera vegada, doncs, haurà estat de Mandalorian. Però vaja, sí que dintre del que és les pel·lícules, és una d'aquestes coses que Abrams també va dir, que la força s'utilitza o es pot fer servir per moltes més coses que no pas les que hem vist en pantalla, no? I una de les... moltes d'elles les hem conegut en aquesta pel·lícula, no? El que comentava abans d'intercanvi d'objectes, o en aquest cas de la curació, que a mi m'ha semblat bé, eh? Vull dir, no em posaré purista, perquè segurament hi haurà molts puristes que això estaran en contra, i a mi em sembla bé.
Sí, a veure... Com que no hi ha un llibre de regles, jo ho accepto, que és un poder que pot tenir. Si pot aixecar naus especials, com no pot curar una persona?
Home, i fins i tot el que és l'esperit de la força de Luke aixecant una nau, és un moment superèpic, no?
Hòstia, a mi un dels moments que em va ficar la pell de gallina és quan en Pou es veu superat i apareixen totes les naus de la galàxia.
Sí, sí.
Pell de gallina. Aquell va ser un moment que realment em va fer vibrar.
Sí, és el que comentàvem abans de quan finalitzàvem el primer bloc, no? Allò de que siguin els civils, no? Que amb les seves naus, com que no hi ha una flota, acabin ajudant i salvant la papereta, no?
Sí, molt ben portat, em va encantar aquest tall.
Uh-huh. També és que la pel·lícula està ple de moments èpics, no? És una de les coses que li veig a la pel·lícula, que és molt èpica.
Sí, és molt aventurera, és molt èpica, és molt dramàtica, té moments d'humor, és que funcionen tots els aspectes de el que trobes a la saga Star Wars, aquí ho tornes a trobar i funcionen tots, que hi ha coses que t'agraden més o menys, però tots els sentiments que pots tenir amb la saga estan aquí concentrats.
De fet, és una saga molt, bueno, una pel·lícula molt, molt emotiva, no? Que t'atreu molt de sentiment. Va, parlem de Lando Calrissian, que l'hem anat anomenant, però no hem acabat d'aprofundir en la seva aparició.
No.
Què vols dir?
Jo no sabré què dir.
Home, és l'únic personatge de la saga clàssica que deixen en vida, no?
Perquè no pots matar-lo.
Bueno, personatge no, perdona, a veure, anava
però
a dir...
Però Chewbacca també viu, no?
Actor, sí, anava a dir, sí, Chewbacca i C-3PO i R2 D2, també.
I a més ara tenen un nou amic,
sí.
Que està bé.
Sí, però diguéssim personatge, diguéssim, físic, no? De carn i ossos, diguéssim, que no és cap robot ni cap alienígena, no? Sinó d'aspecte humà, no?
No sé, com a homenatge està bé, però una mica forçat, tampoc aporta gaire.
No sé.
Bueno, home, és el que mou els fils perquè en aquest moment que tu, Jacint, t'has emocionat, vinguin totes les naus, o almenys això,
sí,
les naus
sí, civils,
o almenys això és el que diu en la pel·lícula.
Sí, però podria
que
haver sigut qualsevol
altre. I com ho ha fet?
Bueno, té contactes, és Lando Calrissian. Què penses?
Telegram.
Clar.
Quedem tots.
Ha fet una aplicació, ha repartit una aplicació entre la galàxia i així, doncs, està claríssim.
Sí.
No, a mi m'ha agradat, eh? És a dir, sí que és cert que no té un paper molt actiu, tampoc crec que físicament l'actor estigui com per tenir-lo.
No.
I bueno, com a tal, funciona.
No, és que jo m'he preguntat que encara sort que se'l veu dret. Perquè...
Hi ha algun moment que s'aixeca, sí.
Sí, hi ha un moment que s'aixeca, perquè en el programa especial d'en Jimmy Kimmel, que va portar el càsting el més important de la pel·lícula d'episodi 9, va venir l'actor Lando i anava amb bastó.
Sí, té problemes de mobilitat. Vull
o sigui,
que
ha estat segurament difícil per ell.
Sí. De fet, l'únic actor que haurà participat en les 9 pel·lícules és Anthony Daniels, fent de C-3PO.
És l'únic, no?
Sí, és l'únic.
I està estupendo, eh?
Clar,
és una persona que desprèn amb molta simpatia. Vull dir que se'l veu una persona molt... Això, molt divertida, molt, molt, molt simpàtica.
Clar, de fet, perquè tenim el Chewbacca, l'actor original, va morir, o sigui, ha continuat el personatge amb un altre actor, i el R2-D2, l'actor nan que anava, també va morir.
I ara també hi ha un actor nan amb l'R2-D2?
Doncs no t'ho sabria dir. Almenys, sí, no?
A l'episodi 7 anava amb radiocontrol.
El que passa és que si tu mires la fitxa d'IMDb, te posa un actor.
Però no sé la veu.
Però quina veu
però
és?
No parla.
Això.
No, però jo
xiula,
sé.
No?
Sí, és que... Bueno, això és un tema que hauríem d'investigar, aquest, eh? A veure qui...
I encara va amb videocassets, eh? L'R2-D2.
I de fet, Warwick...
Sí.
És molt bo, això, eh?
Però els Ewoks, en canvi, sí que hi ha un actor, perquè Warwick Davis, que interpretava l'Ewok... Com es deia l'Ewok? No me'n recordo que feia Warwick Davis...
Hòstia, pels noms
sóc fatal. Bueno, que era l'Ewok principal, no? Sí. Per entendre'ns, està acreditat també el Warwick Davis com a protagonista. Per tant, els Ewoks tornen a haver-hi aquests actors nans disfressats, no? Sota la pell.
Que bé. Que no sigui digital.
I una de les coses que... No sé si us recordeu el moment aquell en què Rey agafa la força de tots els Jedi i se senten un munt de veus... aquí jo crec que s'ha respectat bastant amb els que són amb qui els havia doblat en el seu moment, però en versió original tenim les veus, atenció, de Hayden Christensen, que és la veu d'Anakin Skywalker, de Samuel L. Jackson, que fa de Mace Windu, de Ewan McGregor i Alec Guinness, evidentment, gravat, amb la Obi-Wan Kenobi. També tenim a Frank Oz posant la veu a Yoda. Liam Neeson posant la veu a Qui-Gon Jinn. i Angelique Perrin posant la veu al personatge d'Adi Gallia. I a més, convertint ja en canon personatges de les sèries animades de Clone Wars, per exemple, tenim la veu de l'actriu Ashley Eckstein, que és la que doblava posar la veu a Ahsoka Tano a la sèrie de Clone Wars, que em sobta, perquè no sé si aquestes forces que agafen és de personatges vius o morts, perquè se representa que el personatge de Ahsoka Tano no és mort, o sigui que seria una ex-Jedi perquè va abandonar l'ordre dels Jedi que estaria viva. Llavors també tenim altres personatges com que hem vist en les sèries de Clone Wars, com Ayala Secura i Luminara Unduli, que també hi surten, i també a The Rebels, que tenim el personatge, el Jedi de Rebels, que és el Kana Yarus, que posava la veu al Freddie Prinze Jr., que també posa aquesta, és una de les veus en aquestes veus corals que se senten en aquell moment, no? Que també és moment de pell de gallina.
Sí, mola. És molt Star Wars.
Sí, sí, sí. El que passa, dius, ostres, llàstima Freddy, que només siguin les veus, eh?
El Freddie Prinze Jr. és el d'Escobidor?
Sí, 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 sí.
El marit de Sarah Michelle Gellar. Per això és important.
També, home, era un actor que va fer moltes comèdies romàntiques a finals dels 90, no? Era aquella època, sí, sí. De ser lo que hicisteis el último verano, també.
Sou únics canviant els noms de la gent. O sigui, és impossible que els mateixos actors i actrius es puguin identificar els seus noms amb les vostres veus.
Bé, doncs aquí queda. I llavors tenim el... També hi ha un moment semblant cap al principi, però em sembla que es queda reduït a la veu de Darth Vader i poca cosa més, no? Quan al principi quan es presenta el personatge de Palpatine, que sentim doncs, fins i tot la respiració de Darth Vader, se sent la veu del James Earl Jones, no? Que era el seu doblador. Bé.
És possible que els fans trobin a faltar la veu de Darth Vader, la respiració?
Jo la trobo a faltar cada dia. Jo necessito sentir-la.
Perquè jo crec, jo pensava que en aquesta pel·lícula se sentiria més, no sé, com un eco, com una
vibració. No, ja se sent com un eco en un principi.
No,
ho diguem, ja està.
Quan la Rey arriba a l'habitació d'en Kylo Ren, no? Bueno, habitació, el que sigui, la sala privada d'en Kylo Ren de la seva nau, i veu la màscara de Darth Vader, jo pensava que respiraria aquella màscara. Però no.
El gran duel d'espases, Jacint, quin diries que ha estat el d'aquesta pel·lícula?
A mi diria que és el de quan estan allà a l'aigua.
D'acord, sí.
Per mi sí.
Davant de l'estrella de la mort, no?
Sí.
Amb aquelles onades tremendes.
Sí.
També hi hauria el de Palpatine, però clar, Palpatine no fa servir espasa, clar, amb els seus poders i Rey amb les dues espases de llum, no?
A veure, que també em va agradar molt el duel que hi ha entre Kylo Ren amb els seus sicaris.
Sí, sí, està molt bé. És allò una cosa física. Sí, sí, està molt bé. Però sí que és cert que, de fet, tota la batalla aquesta que hi ha en el mar entre Rey i Kylo Ren està superbé, eh?
Sí, jo trobo que, a més, explica molt la trama. Sí, vas veient com els personatges van pensant i van actuant. No sé, em va transmetre molt.
Sí, sí, no és...
era simplement donar i contraatacar. No, explicava una cosa, jo.
Vistes les tres pel·lícules, us hagués agradat potser tenir una visió més unitària? És a dir, que J.J. Abrams s'hagués encarregat de les tres?
No sé, eh? A mi m'ha agradat tal com ha quedat, perquè és això, veiem un principi i un final de J.J. Abrams, però Rian Johnson em va portar frescura... Que no m'ho esperava i mira, em va agradar, perquè em va funcionar. Si no m'hagués funcionat, segurament no. Però com que va portar alguna cosa diferent, no ho vaig veure malament. No sé, igualment la primera trilogia també hi ha diferents directors. O sigui,
sí,
que...
però hi havia una visió única, que era la de George Lucas. És a dir, George Lucas sabia on volia arribar.
Pel capítol 6, per exemple, cantava molt que hi havia alguna cosa diferent per mi.
Ja.
Amb el component Ewoks, que volia ser més infantil... No sé, em va cantar molt.
Bé, quin futur espera aquests personatges? Perquè, és clar, ens han dit que l'episodi 9, en teoria, és el final, però per mi, per molt d'ells, és un principi. És a dir, per Rey és un principi, per Poe i Finn també ho podria ser, fins i tot podria haver-hi una sèrie d'aventures de Poe i Finn, eh? És que això jo ho veig. o una nova saga galàctica protagonitzada per Rey. És que són personatges, jo crec, massa bons i interessants com per deixar-los aquí quan potser la seva història tot just comença.
Jo crec que aquesta parella, Poe i Finn, que dius que podria tenir una sèrie d'aventures, i estic d'acord, però crec que els hi falta el tercer element, perquè aquí el tercer element és la Rey, que és el que...
La... Lando?
Rostico?
Babu Free, que està clar.
A veure...
O Jar Jar Binks, que algú ha insinuat que s'ha queixat de que no surti.
Ara esteu fent conya, però a veure si aquí la seqüela la tindrà amb Babu Freak. Eh? I aquí us quedareu tots de pasta de moniato i contents al cine amb crispetes.
No, el trauma d'aquest Nadal serà que no hi ha joguines de Baby Yoda i no hi ha joguines de Babu Freak encara. Eh?
Vull dir és que jo estan... m'imagino fent un programa rotllo Brico Heroes.
Sí, com fabricar un androide, com... No, i tant, és una mica això, eh? Bueno, va, posem-nos seriosos. Quin futur li veieu a tot això?
Home, jo crec que han obert molts elements, no? Moltes caixes, moltes possibilitats. Jo, per mi, que la Rey continuï explorant la força, potser mirant de trobar altres persones que tinguin la força... no sé, la batalla no acaba, tot i que sembla que han destruït l'imperi, però no és cert, no es destrueix mai, diguéssim, tot reneix.
Sí, de fet, a Mandalorian ho veiem així, no? És a dir, l'imperi va ser destruït, però encara queden restes.
I les restes s'estan reorganitzant, i bé, no sé si amb Telegram o amb algun altre, però vull dir que sempre... Com que la base és molt ferma i això són elements que s'extreuen de la realitat, de la història, de la societat i amb una iconografia molt, molt assentada, molt, jo crec que, ostres, home, i que et diguin que ja té una espasa de color groc, és, vull dir, és que és un futur, això.
Uh-huh. Jacint.
Doncs jo no sé per què, bueno, ja diuen que en Rian Johnson prepara trilogia que estarà allunyada de tot l'univers Skywalker, o sigui que jo m'imagino la Rey amb una sèrie de rotllo Acadèmia de Jedis, ensenyant a joves Jedis. Poe i Finn, també una sèrie d'aventures, desitjades aventures, i ja està. I no sé, a mi m'interessarà més veure això, una nova trilogia ambientada a Star Wars, però que tracti temes diferents que ja no sigui els Skywalker, que m'agraden molt, però ja està, punt i final, sisplau.
Sí, hi ha molt per explorar, és a dir, siguin el futur o siguin el passat, quan els Jedis estaven a l'ordre del dia, no? Bé, ja veurem, l'univers de Star Wars és molt gran i espero que el continuïn explorant. De moment, la pel·lícula sembla ser que està funcionant molt bé en taquilla. El divendres, dia d'estrena als Estats Units, 90 milions. Per tant, és una estrena espectacular. No sé si val la pena parlar o no parlar-ne gaire d'algunes opinions molt viscerals i molt, jo diria, gairebé d'odi que s'han viscut a través de xarxes socials que jo, personalment, ja ho dic, no acabo d'entendre per què es produeixen, però
jo,
allà
Ignasi,
estan.
Jo, Ignasi, tinc una teoria, i és que crec que hi ha gent que li té certa rancúnia en JJ Abrams. I només pel fet de ser JJ Abrams van a matar.
No, jo també crec que ja cadascú s'ha fet el seu Star Wars al seu cap. I hi ha gent que, més enllà de la primera trilogia, no en vol saber res, i tot i això criticarà les noves que es facin. Però després veus nanos que són una mica més joves que jo, que van créixer amb la trilogia de les prequeles, i per ells aquell és el seu Star Wars. I hi ha gent que ha crescut jugant als videojocs de Star Wars, dels TIE Fighter i de més, i per ells allò és el seu Star Wars. O les sèries de Rebels, cadascú té el seu Star Wars, i potser no t'agraden la resta, però te l'acabaràs mirant. I no cal fer-s'hi sang. Cadascú té el seu Star Wars. I tot això que he dit ve d'un comentari que he llegit d'un nano que és l'Àlex Roca, que ho deia, diu, és que cadascú té el seu Star Wars. No ens barallem, a tu t'agradarà la nova trilogia i hi ha gent que li agradarà l'antiga, la primera. Pues que cadascú disfruti Star Wars a la seva manera.
Estic completament d'acord amb això que acabes de dir. De fet, l'editorial del principi que hem fet del programa doncs, anava en aquest sentit. I és que és això, al final és que perquè no sigui el teu Star Wars, potser no siguis tan visceral o tan negatiu, perquè potser estàs fent un judici subjectiu de, no és el meu, però dius, ostres, però jo crec que tothom ho pot disfrutar d'aquesta pel·lícula.
Sí, és que si no mires fèiament és una pel·lícula d'aventures que funciona molt bé, punto.
I a més la música de John Williams, que és que exacte, tot el que acompanya que... allò és espectacular. Per cert,
i és veure 42 anys d'història que s'acaben aquí, et pot agradar més o menys, però està ben feta com a mínim la pel·lícula.
No sé,
com a espectacle és bo.
Jo estava amb la pell de gallina gairebé les 2 hores i quart de pel·lícula, super emocionat i vibrant com un mes. Jo volia entrar en això, em va agradar i vaig entrar i l'he gaudit moltíssim. No sé si voleu acabar a fer alguna conclusió final, Marta, Jacint.
No, que aneu-la a veure. És una bona pel·lícula per disfrutar tots aquests dies d'empatx de menjar i és que jo crec que té elements per tota la família, per les persones que hagin vist la trilogia original, per les que hagin vist les sèries d'animació, per... no ho sé, té... és que té per tothom i que com a pel·lícula crec que és una bona pel·lícula. Ostres, el càsting està molt bé. Traient en Lando... No, vull dir que el càsting està molt bé, no? És de nivell.
I el nivell interpretatu dels protagonistes principals.
Clar, està molt bé. No és que diguis, no, has de ser... és una pel·lícula d'aventures i això queda en segon terme. No, home, la interpretació és excel·lent, està molt treballada, el treball de personatges està treballat, es nota que hi ha bon rotllo en l'equip, és que, no sé, per cert que en JJ Abrams els hi va fer una festa, clar, perquè, no?, de comiat, i els va portar a fer el primer visionat abans que es fes altres, no?, l'estrena en els actors i actrius de la sèrie, de la pel·lícula, perdó, i ho va fer a Bad Robot, a la seva productora. I els hi va fer uns regals que suposo que ja ho heu llegit per les xarxes, no? O per uns regals personalitzats als protagonistes.
Molt bé, Jacint, doncs no sé si vols alguna última cosa per acabar.
Res, això, que celebrem que hem tingut una saga de 3 trilogies, que tot això ho va pensar un senyor que no sabia què fer amb la seva vida en un principi, que era George Lucas, i que agafant tot el millor de la cultura pop, tant en còmics com en cinema com en literatura, va crear un univers que arriba fins aquí amb una salut de ferro i que el que trobes a Star Wars no ho trobes enlloc més. O sigui que el que hi ha a Star Wars disfrutem-ho sense tants amiraments, sisplau.
Bé, completament d'acord amb aquestes conclusions. Ja no afegeixo res més, tot el que hem dit ja és el que pensem. Doncs una forta abraçada i ens retrobem com aquell que diu passat festes.
Doncs bones festes.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu.
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 I amb John Williams, el gran John Williams, que amb aquesta pel·lícula es retira, diu que és la seva última banda sonora de Star Wars. No sabem si serà la seva última de la seva carrera, esperem que no, però ja té una edat John Williams i la producció dels seus últims anys ha minvat molt respecte a fa molts anys, però continua en forma i a part la per ella mateixa la banda sonora d'aquest Star Wars, l'ascens de Skywalker. Acabem aquest programa especial, l'acabem aquí. Jo mateix, l'Ignasi Rabat, m'acomiado i ho fem amb l'últim tema, el que surt en els títols de crèdit de la pel·lícula, el que John Williams ha titulat com a final, un tema de 10 minuts i 51 segons que deixarem íntegre en aquesta part final del programa perquè creiem que és molt important. A més, és un tema en què hi podreu trobar tots els temes composats per John Williams per la saga Star Wars, que ells mateixos n'ha fet un midli, que és el que acompanya en aquest final de 10 minuts de crèdits de la pel·lícula. Us deixem amb aquest final, amb aquest tema últim de la pel·lícula Star Wars, l'ascens de Skywalker. Que la força us acompanyi sempre.